El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Aquest cap de setmana ja tornem a ser els dos dies aquí per tots vosaltres. Us acompanyarem fins 8:45 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana. I avui, mentre esmorzem, doncs comencem parlant de panellets. La setmana passada ja ho vam anunciar, ja hi havia bones previsions de venda de panellets, però aquesta és una època de l'any on ja les tradicions com la castanyada no duren només un dia ni dos, s'allarguen una setmana almenys. Per això avui tornem a parlar d'aquest tema i parlem de les previsions de vendes que tenien i ara doncs les confirmem. Han sigut bones, han estat molt bones aquestes vendes d'enguany. I ara parlem de que el Gremi de Pastisseria de Barcelona està tenint aquest any una bona campanya de panellets gràcies a l'encaix de la tradició de la castanyada, que durant ja fa molts anys sap sobreviure a la irrupció de Halloween. Enguany les comandes surten entre un 3 i un 6% més cares als clients per l'augment del preu del pinyó i de l'ametlla, així com també dels costos de producció, però tot i això és una bona campanya la d'aquest any dels panellets. Es preveu una bona venda a tots aquests dies, no? Perquè també des de fa un temps tendim, no?, a allargar aquestes tradicions. Així que sobre el tema, perquè ens faci una mica de revisió general de com està anant tot plegat, en parlem amb el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, en Miquel Zaguirre. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de tradicions, en aquest cas de la castanyada de Halloween, que ja no només se celebra un o dos dies en concret, no?, sinó que ja s'allarga durant uns quants dies, i en aquest cas la campanya està anant força bé, oi?
Molt bé, la veritat que molt bé, no? El fet que estem al cap de setmana i que tenim també una altra cosa que ens va molt a favor nostre i és el creixement que està tenint també les celebracions de Tots Sants amb Halloween, no? Realment hem detectat que celebrar Halloween fa que moltes generacions noves incloguin els panellets en aquesta celebració, en aquesta festivitat.
Els panellets són un dels protagonistes, no, d'aquesta festivitat, d'aquesta tradició, i com deies, es mantenen allà i les vendes són bones, no?
Sí, la veritat que sí, que la previsió ja vèiem que havien de ser bones, i com he comentat, el tema de Halloween i el tema de cap de setmana ha ajudat, no?, que sigui així.
Quins són els més venuts? Els de pinyons continuen estant en el pòdium?
Sí, sense dubte, els tradicionals de pinyons són els que més es venen. De fet, representen pràcticament el 50% respecte a la resta de varietats. Tot i que cada cop, no?, guanya més adepte del coco, ametlla, festucs i sobretot els de xocolata, que han tingut una crescuda molt gran, la veritat.
També, no? També hi ha creacions noves, no? Es va innovant any rere any, ja sigui amb panellets en formes de fantasma, de carbassa. Per tant, aquestes innovacions també se sumen, imagino, al volum de vendes i fa que cada cop doncs la cosa avanci a bon peu, oi?
Sí, tenim els tradicionals, com dic, de pinyons, ametlla, coco, xocolata, però aquests amb motius de Halloween també estan tenint molta sortida. Els pastissers, segons el pastisser, doncs al millor fan fantasmes, unes carabasses, alguns motius relacionats amb Halloween, i sobretot els més petits, això els encanta.
I tant. És cert que enguany tenim un encariment entre un 3 i un 6% del producte?
Sí, aquest any, jo no vull ser alarmista ni molt menys, però sí que és vital que hem tingut una pujada de la matèria prima, i aquest any tant l'ametlla com el pinyó sí que han sofert un increment de preu. També han pujat de forma sostinguda els costos de producció dels sobradors artesans, no? I tot plegat sí que fa que estem parlant entre un 3 i un 6% respecte a l'any anterior.
De quins preus parlem, així en general? Quin seria la forquilla de preus en la que es trobarien aquest any els panellets?
Bueno, jo crec que per una família de 4 persones, per exemple, que es portin 12 o 15 panellets, estan al voltant dels 25 euros. És una xifra així, que, un volum que pot ser raonable en quant a quantitat, no? Pensem també que és una diada que els panellets, diguem, que no en menges molts de panellets, sinó que són 3 o 4 panellets el que pots menjar, no?, pràcticament. Llavors estaríem en una forquilla d'aquí entre 6 i 7 euros dels 100 grams.
Perfecte. Per tant, una bona campanya per gaudir amb família, amb amics, amb qui vulguis, realment, no? I que fan, doncs, que sigui unes dates especials pel menjar, per la tradició i per mantenir, doncs, aquest esperit de Halloween i de la castanyada en viu. Miquel Zaguirre, president del Gremi, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres per fer aquesta revisió general, no, de com va enguany la campanya de venda dels panellets, i provarem, doncs, tot això que ens has dit, aquestes novetats, no, i també ens mantindrem allà amb la tradició dels de sempre, no, dels de cada any. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Muro de Berlín ha llegado a Barcelona con la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Una gran muestra producida por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín, que abre sus puertas este mes de noviembre en el Espai Inmersa. Hablamos sobre el tema para que nos cuente todos los secretos de esta exposición con Luis Ferreiro, que es director de Musealia y productor junto a la Fundación Muro de Berlín de la exposición. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Claro, hablamos de esta exposición, ¿no?, del Muro de Berlín, que llega a Barcelona, una ocasión perfecta, ¿no?, para conocer su historia.
Pues es una oportunidad única, de hecho, porque la exposición después va a continuar su gira en Estados Unidos, y por lo tanto esta es la última parada en Europa y la posibilidad de ver más de 200 objetos originales que nos narran la historia del Muro de Berlín, del propio muro. Tenemos desde fragmentos más de 10-15 metros del muro en sí, como objetos que nos narran la historia de aquellas personas que intentaron pasarlo, ya fuera saltando por encima de él, a través de él o incluso pues por túneles, ¿no? Pequeños objetos que nos narran un poco lo que suponía para la ciudadanía de Berlín y, de hecho, de todo el mundo, vivir en un mundo dividido. Y eso es lo que hace la exposición, bajar, digamos, a la tierra una historia que es compleja y que nos habla de democracia, de libertad, de derechos humanos, de refugiados, de ideología. Y al final nos puede quizás ayudar a comprender, desde luego, una parte de nuestro pasado y a analizar más críticamente nuestro propio presente.
Hay más de 200 objetos originales, ¿no?
Sí, la verdad es que al final lo que hacen los objetos, que como decía antes, tenemos objetos que son grandes y pesados, los trozos del muro, cada una de estas piezas son más de 3 metros con 60 centímetros de largo, 2.500 kilos, 2,5 toneladas cada uno, y realmente impresiona el verlos juntos dentro de una narrativa que los contrarresta con otros objetos que son, pues, desde los anillos, las cartas, trozos de madera de túneles que se utilizaron en la construcción de túneles para intentar pasar desde el este hasta el oeste, y también objetos que nos narran un poco del contexto internacional. Al final, la narrativa de la exposición se hace desde una perspectiva de la Guerra Fría, es decir, no sería posible la existencia del muro si no se hiciera esta confrontación entre dos visiones completamente, radicalmente opuestas de cómo debería de ser la vida en sociedad, ¿no? Entre la democracia y el capitalismo y una versión autoritaria, en este caso, del comunismo aplicado por la Unión Soviética y sus países satélites. Entonces, estas dos visiones radicales es lo que permiten la existencia del muro, y eso es lo que explicamos en la exposición a través de los objetos que nos narran realmente lo que suponía para la ciudadanía, ¿no? Desde, como te decía, desde los objetos de aquellas personas que intentaban alcanzar la libertad, o objetos que nos hablan de opresión o represión en la República Democrática Alemana, a objetos que nos hablan de la amenaza nuclear. Toda la historia del muro tampoco sería posible, ni de la Guerra Fría, no sería posible comprenderla sin la existencia de la amenaza del uso de armas nucleares, que es una especie de pegamento invisible que hace que efectivamente en el hemisferio norte, o por lo menos en Occidente, en Estados Unidos, en Europa occidental, no hubiera una confrontación directa, pero sí que hubiera campos de batalla en lo que llamamos, pues, el sudeste asiático, en Sudamérica, en África, entre esas dos visiones del mundo. Y estos objetos que nos aportan esa autenticidad nos permiten comprender también el nivel humano de toda esta historia tan, tan política.
Uh-huh. Habéis trabajado en esta exposición durante más de 4 años, ¿no? Y en el marco de los preparativos han llegado aquí a Barcelona 18 bloques auténticos, ¿no? del Muro de Berlín, procedentes de Alemania y trasladados por carretera desde París, ¿verdad?
Así es. Yo creo que es probablemente quizás uno de los objetos más llamativos, porque impresionan mucho, ¿no? Cuando los ves en la exposición y comprendes que al final lo que es el Muro de Berlín era un sistema de un régimen fronterizo brutal que supuso la separación de familiares, de amigos, de conocidos. Lo que es importante también es entender todo el contexto alrededor de esos fragmentos de muro, que han sido muy complejos de transportar y de colocar, ¿no? Y que realmente pues claramente es un objeto que simplemente con verlo pues entendemos que había dos partes de una ciudad que estaban completamente divididas. Pero como te decía antes, al final quizás lo más importante también es entender el contexto, y por ejemplo la exposición narra cómo desde el 45, que es cuando empieza un poco la narrativa, empezamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco sería posible comprender la división de Berlín y de Alemania sin acudir a la Segunda Guerra Mundial, y cómo Berlín es una ciudad dividida políticamente, administrativamente, del 45 al 61, pero no socialmente. O sea, es una ciudad con sectores, pero donde la gente se traslada de uno a otro con relativa facilidad. Hay controles, y de hecho hay también personas que fallecen en estos controles, pero se calcula que alrededor de 500,000 de personas cruzaban entre los sectores que había en Berlín hasta 1961, hasta el 13 de agosto del 61, que es cuando en ese momento se empieza a construir el muro, que al principio es alambre, que también se muestra en la exposición, son objetos originales, luego son ladrillos un poco más grandes y más sólidos, y finalmente son esos trozos de muro que también se exponen y que son lo que se conocía como Muro 75, que es la versión final de este régimen fronterizo.
¿Cómo ha sido la preparación de esta exposición? Imagino que mucho trabajo, ¿no? Como comentaban, más de 4 años trabajando, ¿no? Para por fin tener este mes de noviembre el resultado. Vosotros, ¿no? Desde la parte ya más personal y profesional de organizar todo esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis empezado y cómo estáis ahora mismo?
Pues ha sido complejo, porque la historia del muro en sí es una historia compleja. Nosotros lo que intentamos hacer en la exposición es presentar los hechos a través de la autenticidad que nos dan los objetos originales y los testimonios originales. Y a partir de aquí es el visitante el que con su propia reflexión es el que debe de construir el mensaje que esos muros de cemento del siglo XX tienen para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Entonces, para nosotros ha sido un proceso muy interesante, también porque queríamos realmente explicar la historia del Muro de Berlín desde una perspectiva internacional, es decir, en el contexto de la Guerra Fría. No es posible realmente comprender la construcción, el cierre de la frontera sin la existencia de la Guerra Fría, porque las cosas suceden en Berlín, se parecen en Berlín, pero las decisiones no se toman en Berlín, se toman en Moscú y se toman en Washington. Y además nos permite Berlín, sobre todo antes del muro, como un lugar donde esas dos visiones del mundo se enfrentan y luchan por conquistar las mentes y los corazones de los, en este caso, de los berlineses. Era muy sencillo hablar de capitalismo en Moscú en 1950, era relativamente muy sencillo también hablar de comunismo en Washington en 1955, pero en Berlín tenían que tener mucho cuidado, porque literalmente solo los ciudadanos tenían que cruzar una calle en ese sistema de fronteras abiertas hasta el 61 para comprobar si lo que se decía desde un bando era estrictamente propaganda o realmente era algo cierto. Entonces, la situación de Berlín es muy especial en ese sentido, y tampoco la caída del muro. Los polacos suelen decir que la caída del muro es una gran fotografía, pero que en realidad el primer ladrillo se empezó a quitar en los astilleros de Gdańsk, ¿no?, en el 81. La caída del muro no sería posible sin la desconexión mental de la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Es decir, no es que la Guerra Fría se acabe porque se derribe el Muro de Berlín, sino que es al contrario. El esquema mental de confrontación de la Guerra Fría ya no tiene sentido a finales de los 80, y eso es lo que precipita y posibilita la caída y del muro de Berlín.
Uh-huh. Pues una exposición, Luis, donde la gente podrá conocer todo eso de primera mano, conocer, ¿no?, de cerca a los que no han podido vivir, ¿no?, esos hechos, pues ahora, como hacerlo como si estuvieran ahí. Entonces, que todo el mundo vaya, ¿no?, a la exposición internacional El Muro de Berlín, un mundo dividido. Muchísimas gracias por acercarnos, ¿no?, a la exposición y también a esa historia. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Y si me permite solo recordar que además la exposición va con una audioguía y a través de una voz, música y efectos sonoros nos permite digerir mucho mejor toda la historia del Muro de Berlín, que es desde luego fascinante y que nos permite comprender mejor nuestros propios días.
Así es. Gracias.
Un placer.
I ara parlem de la sisena edició de By Invitation, que se celebra aquest mes de novembre, amb 23 projectes expositius presentats per galeries nacionals i per primera vegada internacionals, integrant les obres de més de 80 artistes. El Saló, que enguany reflexiona sobre el concepte del temps i com aquest connecta generacions, geografies i també imaginaris, desplega tot el seu potencial al Círculo Ecuestre de Barcelona, un espai pel qual van passar més de 9.000 assistents en la ja darrera edició. Sobre el tema parlem amb el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta sisena edició de By Invitation i no hi ha un millor lloc on celebrar-ho, no?, que aquí al Círculo Ecuestre, oi?
Bueno, la veritat és que aquest va ser un projecte fet amb molta il·lusió, i perquè nosaltres som grans amants de l'art, que s'ha convertit en un projecte de prestigi que ha passat fronteres, i el que va començar com una aposta al club per l'art modern i contemporani que s'ha convertit en un projecte que té ànima i que galeries, artistes, col·leccionistes estan convivint en el mateix espai d'excel·lència. O sigui, estem molt satisfets de com va i com està funcionant i la quantitat de gent que ve i que es passa per aquí a visitar aquest Palau Modernista amb 23 galeries i amb moltes conferències i molta activitat cultural.
Què és per vosaltres By Invitation?
By Invitation per nosaltres és com si fos el nostre fill, no? És el nostre fill. És el que deia, és un projecte que va créixer i va néixer amb molta il·lusió, que porta 6 edicions i que ha consolidat aquesta exposició al Círculo Ecuestre com un punt de trobada i ha marcat, ha incluït creadors provenients d'Europa, d'Amèrica Latina, d'Àfrica, del Carib, i ha madurat el projecte, té una gran projecció internacional, i aquest format boutique, podríem dir boutique, s'ha centrat en la qualitat i la cercania entre galeries i col·leccionistes i artistes, doncs la veritat és que funciona extraordinàriament bé.
És una de les edicions més ambicioses, no?, i ho descriviu com una nova etapa en la que hi ha, doncs, més qualitat, no?, i un creixement també en la comunitat interessada en aquest projecte, no?, i en l'art també d'aquesta edició.
Sí, ha reunit artistes de Gabon, de Mèxic, de Brasil, d'Uruguai, de Cuba, d'Itàlia, d'Alemanya, de Jamaica, o sigui, gent que s'ha passat per la Bienal de Venècia, que ha estat en totes les principals fires d'art modern i contemporani i art primari, i un èxit, i que això demostra que la constància i la il·lusió i l'amor a l'art, però al final tenen uns fruits que són meravellosos.
Exacte.
Estem encantats, no?
És l'edició... Digue'm.
Sí. No, que tenim aquí 3 programes.
Sí.
Un denominat Palacete, un altre Vertigo i un altre a l'Escuela, que barreixen tot el que és art modern i contemporani al primari, en funció de les plantes. O sigui, és un edifici que té diverses plantes i en cada zona hi ha una especialitat.
És l'edició més internacional, com comentava, no? Amb aquestes tres, amb aquests tres eixos, no? El vèrtigo, no? Els altres...
Sí,
exacte, els altres que també comentava. Com va començar tot plegat? Com vau començar a fer aquesta aposta internacional i a organitzar-ho també d'aquesta manera?
Pues, això va començar la pandèmia, que va ser la primera edició, una edició, tots anàvem amb la... diguéssim, la, com se deia, es posa a la boca.
Amb la mascareta.
La mascareta, i era com una, no sé, una impulsió d'alegria, no?, de poder passejar-se una mica per un saló ple d'art modern contemporani, contactar amb la gent, parlar amb mascareta, però això ha anat derivant any rere any fins a aquesta sisena edició, que ja és la consumació de l'èxit, no? És la consumació de l'èxit perquè ha estat molt ben acollida, ha agradat molt, venen molta gent, tenint en compte aquesta invitació, perquè tampoc això és un club que pot entrar milers i milers de persones, no? Durant aquests dies ens passaran 10.000, 11.000 persones, però bueno, que és una cita molt alta per lo que és el circo de Cuestre.
I sobretot, aquest any ressalta també, no?, la presència de dones, que va arribar al 50%, crec, no?, de presència, i també el concepte al qual doncs, gira aquesta edició, que és el temps, oi?
Línies del tiempo, sí, línies del temps, sí. Sí, tenim una directora artística que és molt competent i molt eficaç, Maria de Franzoni, que ha fet aquesta idea de portar moltes dones artistes i que està tenint un gran èxit, no? Hi ha també el que és art contemporani, art secundari, però venen molta gent, moltes galeries que ofereixen propostes de gent nova, que a la gent li agrada molt això de vindre a buscar una peça, comprar-la, també són altres preus, i després tindre la sort a veure si aquest artista triomfa internacionalment i acabes descobrint un Miró, un Picasso, no? Sí, això té molt morbo, la selecció d'obra, l'iniciar-se en una col·lecció o comprant a una fira on hi ha una gran oferta artística.
Com ha canviat en aquests 6 anys By Invitation?
Bueno, els hem après, som més professionals, hem seleccionat molt les galeries, hem seleccionat molts artistes, fent unes conferències cada vegada amb gent de més nivell, després es fan visites guiades amb experts, també s'ha fet fins i tot una conferència sobre patrimoni artístic i legat familiar, impartit pel projecte Altre Casa, o sigui, fem moltes coses, moltes visuals i algunes molt útils per un futur col·leccionista o per un col·leccionista ja que sigui consagrat.
Doncs, Enrique Lacalle, president del Círculo Ecuestre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquesta sisena edició de By Invitation, i que vagi molt bé. Aquest mes de novembre ve carregadet, eh?
Sí, aquí no parem mai, no? No ens avorrim.
Això és el que toca, gràcies.
Moltes gràcies a vostès, Eva. Bona tarda.
I de seguida parlarem també dels efectes psicològics de la Dana tot just un any després d'aquell fatídic dia. En parlarem del tema aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, ara parlem dels efectes psicològics que té una catàstrofe com la Dana. Un any després ja s'ha pogut veure tot el que suposa psicològicament una tragèdia d'aquest estil. I ara parlem dels efectes psicològics de la Dana, no? Perquè el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana alerta que la Dana pot provocar un increment exponencial dels suïcidis entre els joves i adults. Un any després, aquesta és una de les principals preocupacions dels professionals, que insisteixen en la importància de mantenir la contenció i l'acompanyament psicològic per evitar que el malestar emocional es transformi en patologies greus a mig o llarg termini. A més, també els preocupa el desbordament dels professionals i els treballadors públics, ja que l'evidència científica diu que després de catàstrofes l'estrès posttraumàtic se situa entre el 30 i el 60%. Una situació complicadíssima, ja ho sabeu tots. Del tema en parlem avui amb l'Àngel Martínez, que és psicòleg del Pla de Recuperació Psicològica del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. Àngel, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Clar, un any després, tots aquests efectes es poden veure, no? I es poden comprovar amb estudis, no?, que s'han anat fent durant tot aquest temps, i el que veieu, doncs, és un risc, no?, i una perillositat clara, oi?
Sí, hi ha un risc important. Cal tenir en compte que ens enfrontem a la major catàstrofe de salut mental que s'han produït en les darreres dècades. Per tant, els nivells d'indefensió i els nivells no són d'angoixa i d'estrès posttraumàtic, que també, sinó tot allò que porta a la percepció de falta de sentit de la vida, després de tant de temps en el que se produeix un desgast acumulat, això porta a que n'hi hagi bàsicament un major risc de suïcidi que no podem valorar encara proporcionalment, però probablement puga multiplicar les tasses de suïcidi per 2 o per 3,
sí,
respecte als que tenim habituats.
Com deies, una catàstrofe, no, de la que ha fet un any. Aquests dies hem estat veient, no, aquests actes de record a les víctimes, amb els familiars, una càrrega psicològica enorme, no?, que a part dels desastres naturals, no?, que encara tampoc s'han acabat de recuperar, que no està ni molt menys com estava abans de que passés tot, amb un any ja després, doncs la càrrega psicològica, no?, de encara no saber els motius, lo malament, no?, que es va fer les coses, això, tant a familiars com no familiars, també està afectant i pesa molt, no?
Sí, això dificulta molt l'elaboració del dol. Dificulta l'elaboració de la pèrdua. No només s'han perdut persones, no només han hagut morts, hi ha hagut pèrdues materials molt importants de les castes, de les formes de vida anteriors a la dana, de molta gent que s'ha vist precipitada a prendre decisions. Per exemple, una persona de 60 anys que té que decidir sobre si reconstruir el seu negoci o ja esperar la jubilació, no? I això és, alguna cosa, és una cosa que no tenia prevista, no?
Uh-huh.
Aleshores, això és un dol, és una pèrdua de formes de vida, és una pèrdua de persones, és una pèrdua d'objectes materials, és una pèrdua de formes de relacionar-se amb els altres. I aquesta pèrdua se veu dificultada, l'elaboració d'aquesta pèrdua, allò que anomenem el dol, que és una qüestió a la que estem preparats, les persones estem preparades per a la pèrdua, però en aquests casos el no saber o el donar-se compte de que ningú ha assumit responsabilitats, de que no s'aclareixen el com i el qui ha fet què, això dificulta el dol i està impedint que la gent avance en el procés d'elaboració, de digestió, del paviment del procés.
Exacte. Exacte, Àngel. Parlem també d'aquests professionals, no?, d'aquests treballadors públics que es van trobar també aquell fatídic dia, no?, amb una sèrie de situacions a les que havien de fer front i per la qual cap persona doncs està preparada per poder-ho afrontar, però no quedava una altra, no? Igual que també els ciutadans de peu, no?, que es van llançar a ajudar uns als altres i van fer tot doncs el que vam acabar veient. Aquestes persones com poden tractar-se? Què és el que poden fer per tal de portar al llarg dels anys, no?, conforme passin els anys, un fet com aquest?
No sols les persones que aquest dia estaven treballant i se trobaren en la situació de la dana, sinó també és que no estaven aquest dia, però han tingut que estar atenent a les persones que estan en una situació especial. Els ciutadans no estan en una situació normal com abans de la dana. Té una situació d'angoixa permanent, té una situació d'estrès crònic, de situació postraumàtica i un estrès que se cronifica. Entonces, i les persones, moltes vegades, i aquests treballadors públics, són també afectats directament. Molts vivien allí, en la zona de la dana.
Sí.
I altres que no ho vivien, també tenen que estar atenent a gent que té una especial dificultat. Per què? Pues perquè no se relacionen de la mateixa manera amb les institucions. Perquè gent que no era vulnerable, ara ho és. I això li passa factura als treballadors. De fet, en el Col·legi de Psicologia, tan lluny com la setmana passada, teníem un taller per a identificar els signes del burnout, del síndrome de cremar-se per el treball, no?
Sí.
I acompanya aquests processos en els treballadors públics i que és imprescindible que ells sàpien reconèixer, sàpien explicar-se a si mateixa per què això passa i sàpiguen saber què fer, saber recuperar el seu tono corporal i la seva relació amb situacions especialment complexes i on les persones no se van a comportar de la mateixa manera que es comportaven abans.
Mm. Clar, sí, al final és una situació complicadíssima, no?, que aquest tractament doncs ha d'ajudar, no?, però partim d'una base de que és un fet que mai s'ha viscut una cosa així, no?, amb tanta magnitud, i al final doncs tots ens trobem una mica coixos, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sentia aquests dies una dona, no?, que doncs va patir en primera persona, de fet, no?, aquesta dana, i que al final es va poder salvar, i que deia que tenia un estrès d'aquests, no?, posttraumàtics que es diuen, i que fins i tot els dies de pluja, no?, li feia por sortir al carrer i fins i tot també el fet de sentir l'aigua de la dutxa caient. Per tant, això, clar, ho veus i dius, com es pot solucionar? Com pots fer que aquella persona, no?, amb el que ha viscut, doncs acabi refent la seva vida i doncs que això se li millori en part? Molt difícil, no?
Sí, això és una de les característiques, de les manifestacions de l'estrès posttraumàtic, els flashbacks, l'alerta permanent, la hipervigilància, l'ansietat, la por irracional, perquè, clar, tinguem en compte que normalment la forma que tenim de processar la informació cognitiva, allò que podem entendre racionalment, és normalment ràpida, sabem. Això passa i no té per què tornar a passar. Distinguim clarament entre el que és possible i el que és probable. Però quan es tracta de qüestions emocionals, on hi ha un xoc tan fort, el procés de païment, el procés de digestió d'això, és completament diferent. Vull dir, jo entenc que no tindria per què tindre por, però la tinc. No tindria per què tindre i s'està d'alerta, però el tinc. Això genera que jo entenc que estic sentint algo que no és adequat. Quan no és adequat, començo a dubtar de la meva pròpia salut mental. I aleshores això amplifica els processos i amplifica la gravetat d'aquest estrès postraumàtic. Validar i fer-li veure a la persona que això que està sentint és propi de l'estrès postraumàtic, que per tant és una cosa que és lògic i normal que la senta, la tranquil·litza i li permet poder abordar aquesta situació. Val? De l'altra manera, el sentir que està experimentant emocions inadequades agreuja el problema. I ahí és una de les funcions que els psicòlegs tenim que intervindre. És allò que anomenem validar l'experiència emocional de les persones. No? És la primera qüestió que hem de fer, validar.
Sí.
Dir-li a la persona, fer-li entendre a la persona que allò que està sentint és vàlid, que és real, que no passa res perquè ho senta, sinó que això forma part del propi procés que està vivint.
Exacte. Exacte. Això també afecta, imagino, els joves adolescents, no?, que van a les escoles, als instituts, que van haver de paralitzar la seva vida, també, i van veure les seves escoles destrossades, no?, que no podien tornar a classe amb els seus companys. Us estan arribant també casos d'aquests als psicòlegs d'allà de València?
Sí, moltíssim, perquè a més els adolescents, joves, tinc en compte que són persones que han viscut en una societat a un país sembla que tot és previsible, no? Tenen la vida absolutament marcada. Tenen uns horaris, han d'anar a classe, tenen les relacions amb els amics. Normalment són persones que tenen una vida regulada.
Sí.
I partim de la idea de que la societat i els seus majors, d'alguna forma, cuidaran d'ells i faran que res extraordinàriament greu es passi. Aleshores, ells que tenen menys experiència vital, menys experiència biogràfica, lògicament no han tingut un entrenament en endur-se tantes sorpreses desagradables en la vida, no? I, per tant, tenen menys, han desenvolupat menys capacitat per afrontar situacions d'aquest nivell d'estrès.
Efectivament. Efectivament. I què se'ls recomana a aquests joves i adolescents que amb tan poca experiència han hagut de patir una situació així?
Clar, ahir n'hi ha dos tipus d'abordatge. Per una banda, les situacions personals, individuals, però per altra banda, està la validació col·lectiva, és a dir, que se donen compte que és una cosa que no es passa sols a ells. L'adolescent té moltes voltes la tendència a pensar això que me passa sols me passa a mi, soc únic en el món, no?
Sí.
I per què? Pues perquè encara no l'han pogut biogràficament acumular experiències en les quals se compara amb les experiències dels altres, no? Aleshores, ahí, la intervenció col·lectiva, a través de la intervenció en grups, del reforçament de les xarxes socials, del reforçament del suport social, és fonamental. Per què? Perquè és el que es permet el sentir que allò que ells estan experimentant també ho experimenten altres i que ells són una part de la solució dels problemes dels altres i que els altres són una part de la solució dels seus problemes, no? Aleshores, aquest reforçament és el que va a produir resiliència, va a produir aquesta capacitat d'afrontament de les situacions d'estrès postraumàtic que són de les que estem parlant.
I Àngel, ja per acabar, els psicòlegs també us heu hagut d'adelantar, diguem, no, a unes situacions, a unes consultes a causa d'aquest fenomen, no, de la Dana. L'increment de feina, imagino que haurà sigut important, i situar-se i plantar-se, no, davant de tot això per ajudar aquesta gent tampoc haurà sigut gens fàcil, no?
Això és cert, i a més això s'enfronta a una situació que és especialment difícil, i és, en aquest moment, la salut mental, des dels dispositius públics i gratuïts, no està suficientment desenvolupada. Estem molt lluny de que l'oferta d'assistència en salut mental siga de lluny pròxima al que seria necessari. Per tant, el que està passant és que n'hi ha discriminacions de classe. Hi ha discriminacions que fan que n'hi ha persones que no poden accedir als serveis privats, que són la majoria dels dispositius d'atenció de salut mental.
Sí.
Per tant, és importantíssim que en aquest moment, i a més de que la salut pública, d'alguna manera, habilite aquests dispositius, és important que en aquest moment n'hi hagi dispositius que complementen d'una manera gratuïta l'oferta pública. De fet, en el projecte de psicologia el que estem fent és això, no? Estem suplementant l'oferta pública en aquells aspectes que se pot, per tal de que les persones que estan sotmeses a aquesta situació d'estrès posttraumàtic, que tenen recursos, i és que no tenen recursos, puguen també accedir als dispositius de salut mental.
Importantíssim dotar de recursos, no?, a psicòlegs, a la sanitat en general, per tal de que estiguem tots atesos i no hi hagi aquests problemes que avui en dia també hi ha. Àngel, t'agraïm moltíssim que hagis parlat amb nosaltres, que hagis recordat aquest any de la Dana, sí. I també doncs, el que ens has explicat, no? aquestes ajudes, aquests consells, aquestes recomanacions cap a tota la gent que doncs, des de fa un any no són els mateixos, malauradament. Moltes gràcies.
Sí. Gràcies a vosaltres.
Ara volem parlar d'una campanya que s'ha iniciat de mecenatge per construir un hort terapèutic per persones grans a l'Hospital d'Igualada. El Consorci Sanitari de l'Anoia ha posat en marxa aquesta campanya per construir aquest hort terapèutic per a les persones que estan ingressades. En concret, es vol recaptar un total de 85.000 euros per transformar la terrassa de l'àrea d'atenció intermèdia de l'Hospital Universitari d'Igualada en un hort i jardí terapèutic, que estarà obert tant a pacients, a familiars com també a professionals. El projecte porta per nom Planta Salut i l'objectiu és que aquestes persones ingressades, pacients geriàtrics, rehabilitació funcional i cures pal·liatives, puguin gaudir dels beneficis d'aquesta estona del contacte amb la natura i també del mateix temps de fer activitats terapèutiques a aquest hort. Sobre el tema, en parlem amb la Cèlia Lombreres, que és terapeuta ocupacional de l'hospital. Cèlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest hort terapèutic que imagino haureu pensat durant molt de temps, no?, que és el que podíeu fer, i finalment doncs, heu arribat a aquesta conclusió i imagino que molt acertada, no?, per tots aquests pacients.
I tant. Creiem que aquest projecte transformarà una terrassa en l'actualitat en desús, situada en una segona planta de l'Hospital Universitari d'Igualada, i ho transformarà en un espai verd, viu i humanitzat. Aquest espai verd ens permetrà doncs, que els nostres pacients puguin gaudir del contacte amb la naturalesa i puguin participar de moments que ells feien en la seva vida quotidiana, com pot ser la cura de l'hort o la cura dels seus geranis al balcó.
I són pacients grans, oi?
Exacte. El perfil del nostre pacient, de fet, aquesta, la segona planta hi tenim l'àrea d'atenció intermèdia. L'àrea d'atenció intermèdia disposa de tres dispositius, unitat de recuperació funcional, subaguts i cures pal·liatives. Són, durant l'any 2024, per exemple, més de la meitat dels pacients ingressats tenien més de 85 anys i el 92% més de 66 anys. Per tant, estem parlant de persones grans amb fragilitat i pluripatologia.
Com podria beneficiar aquests pacients el fet de tenir aquest contacte amb la naturalesa i poder doncs, sortir de tant en tant a aquest hort?
Doncs la recerca científica ens parla de que el contacte amb la naturalesa millora el benestar, ens ajuda a reduir l'estrès i els trastorns de conducta en persones amb deterior cognitiu i, a més, afavoreix la participació, que els pacients es desplacin amb un objectiu, en poder gaudir d'espais verds, de flors, de verdures i hortalisses, etcètera, etcètera. També, sens dubte, els hi realitzarem les activitats d'hortteràpia, entre d'altres, perquè puguin ser partícips de tot aquest ventall d'activitats que ens permet la naturalesa.
I en aquest hort terapèutic es podrien fer també activitats, no? De quin tipus d'activitats parlem i com els professionals acompanyarien aquests pacients?
Doncs com a terapeuta ocupacional, nosaltres sempre, quan iniciem la intervenció de teràpia ocupacional amb els pacients, sempre realitzem una primera valoració. Dintre d'aquesta valoració, sempre analitzem el seu perfil ocupacional, quines ocupacions realitzaven al llarg de la seva vida diària. D'aquestes, també els demanem quines són les activitats significatives. Les activitats significatives són totes aquelles activitats que ens proporcionen satisfacció i sensació d'utilitat en la nostra vida diària. Cadascun de nosaltres podem fer un llistat de les que ens agraden i quines són les nostres activitats significatives. L'experiència ens demostra que moltes persones grans, quan descriuen aquest tipus d'activitat, enumeren i anomenen la cura de l'hort i la cura de les plantes. De fet, després de la roda de premsa, el primer pacient que vaig tenir em va parlar de la cura del seu hort. Vull dir que vaig pensar, mira... Per tant, poder fer que els pacients puguin... ens plantegem uns objectius rehabilitadors i totes aquestes activitats de la naturalesa, com podrien ser la plantació, el rec, la collita, l'observació de les flors, com creixen, necessiten d'uns components, ja siguin motrius, ja siguin cognitius o ja siguin socials. Mentre s'executen aquestes activitats, nosaltres com a terapeutes ocupacionals analitzem. I seguidament, doncs, busquem l'activitat de totes les que ens ofereix el contacte amb la natura que ens ajuda a assolir aquest objectiu rehabilitador. Per exemple, el jardí vertical. Doncs segurament quan tenim pacients que tenen dificultat per sostenir-se en bipedestació, que vol dir sostenir-se dret, doncs segurament el rec del jardí vertical, amb una mica de suport i ajuda per part dels professionals, serà una activitat que ens ajudarà a assolir una millora en aquesta capacitat.
Clar. En total, anualment, es podrien beneficiar uns 970 pacients, no?
I correcte.
Teniu pensat en algun moment poder ampliar aquest hort també a altres pacients que no siguin persones grans i que també doncs, ho puguin necessitar o els hi pugui anar bé per la seva recuperació?
Doncs sí, nosaltres iniciarem amb aquesta àrea, anirem veient quin resultat ens dona i analitzarem aquesta... Com va funcionant tot això.
Molt bé.
Estem oberts.
Doncs Cèlia Lumbreras, terapeuta ocupacional de l'Hospital Universitari d'Igualada, moltes gràcies per parlar-nos d'aquesta campanya de mecenatge que heu portat a terme, no? Que heu iniciat per construir aquest hort terapèutic. Tant de bo, doncs, tiri endavant, vagi molt bé, perquè realment tenir un espai com aquest a un hospital on tot doncs, es porta de manera molt més difícil, no? I doncs es fan també passes enrere emocionalment, no? Psicològicament, i sobretot si són pacients grans amb aquestes patologies, doncs segur que els hi pot anar molt bé i és una empenta per tirar endavant. Moltes gràcies.
Agraeixo-vos a vosaltres que ens hàgiu donat aquest espai de difusió i sí que volíem remarcar doncs, que s'ha creat des del Consorci Sanitari de l'Anoia. Hem creat una pàgina web a través de la qual es poden fer les donacions, que és www.pantasalut.cat. I no sols hi ha un apartat en el qual es poden fer els donatius, ja siguin privats o d'empresa, sinó que, a més, també hi ha un espai, una plataforma per crear iniciatives solidàries de la ciutadania, perquè creiem que és un projecte del qual seran les persones que tenem en el nostre hospital qui rebrà els beneficis i de tot aquest projecte.
Perfecte. Doncs queda dit, Cèlia, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
I ara per... parlem de que els menors sense telèfon mòbil podran trucar a casa des de tots els equipaments municipals. Parlem d'això perquè els equipaments municipals de Barcelona posaran a disposició d'infants i adolescents que no tenen mòbil la possibilitat de poder trucar a casa en cas de necessitar-ho. La mesura vol dotar d'autonomia els menors i també ajudar a les famílies, no?, que han decidit endarrerir l'accés al mòbil a generar un marc de seguretat i de confiança. Aquesta trucada es podrà fer des de tots els equipaments del consistori, com ara, per exemple, centres cívics, biblioteques, casals de barri o equipaments esportius, entre d'altres. La Comissió de Drets Socials ha aprovat aquesta proposició d'Esquerra amb els vots favorables del PSC, Junts, Barcelona en Comú, el PP i els Republicans. I la mesura ja funciona amb èxit a Girona, on han tingut una bona acceptació, amb el pensament també d'ampliar-ho. En parlem sobre aquesta mesura amb el president de la FAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, amb el Jordi Carreras. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Clar, parlem d'aquesta mesura, no?, de això de els menors sense telèfon mòbil, però posant-los la facilitat, no, de que en el cas de necessitar-ho doncs puguin trucar a casa si és una urgència. Us sembla, des de la federació, us sembla una bona idea?
Home, sí, des de la federació considerem que és molt positiu aquest tipus d'iniciativa, perquè efectivament hi ha moltes famílies que valoren endarrerir, diguem, el donar als seus fills i filles a aquest dispositiu, perquè saben tot l'impacte que genera, i creiem que iniciatives d'aquestes, doncs, efectivament, creen aquest entorn més segur pels infants i joves i faciliten doncs aquesta comunicació d'altres maneres, no?
Clar, avui en dia tots els inputs, no, que ens arriben és com el fet de tenir la necessitat de que els menors tinguin mòbil, no? Pel que pugui passar, no? Per si van sols, per si tenen una urgència. En aquest cas, doncs, això serviria d'ajuda, no? I també es posaria en marxa una campanya de difusió per tal de que s'informin, no, les famílies sobre el tema, i també de que els menors siguin conscients, no, de que existeix aquesta iniciativa. Per exemple, senyals identificatius com adhesius, no, perquè els infants i adolescents puguin identificar aquest servei i tenir-lo present. Per tant, podria servir una mica, no, d'aquesta ajuda quan tot l'exterior ens recomana tot el contrari, no? I ens diu, doncs, que tinguin mòbil.
Sí, efectivament, home, com has assenyalat, és molt important que això arribi a coneixement de les famílies i els nois i noies, perquè això pugui tenir un ús real, no? Sí que entenem que aquesta pressió que existeix, és veritat que inicialment, quan els nois i noies passen d'escola a institut, doncs és un moment delicat, on es valoren, moltes famílies valoren això, sobretot per tenir seguretat, no? I efectivament això aporta seguretat d'una manera alternativa i sense tots els, diguem, inconvenients que això sabem que té per als infants i joves. Creiem que ja és una manera de començar també a donar un temps abans que tinguin aquest dispositiu per anar educant mentrestant amb una digitalització crítica, no? Mm-hmm. Perquè realment quan els arribin aquests dispositius estiguin més preparats els nois i noies per fer-ne un ús responsable i més sobirà, no?
Clar. T'anava a comentar, Jordi, des de la federació, com veieu el tema dels mòbils? Veieu que hi ha famílies que encara, doncs, es poden aguantar una mica, donar-lo a certa edat, o veieu que es dona ràpidament i ja, doncs, els menors comencen a utilitzar-lo des d'una edat bastant avançada?
Bueno, crec que des de fa, no, un parell d'anys es va començar a obrir un debat una mica al respecte, i aquesta, per tant, diguéssim, en les famílies hi ha un ventall molt ampli, no? Els que poden considerar que no hi ha tant de perill, i les que s'alerten perquè efectivament, no, com les evidències diuen, doncs té un impacte sobre la salut dels infants i joves, no? Llavors, el que sí creiem és que les mesures que el departament va implementar de limitar, prohibir, diguem, l'ús dels mòbils als centres educatius, i iniciatives com aquesta, que és una alternativa, sí que ajuden a configurar un entorn on les famílies tinguin altres eines i puguin valorar millor el moment o la importància de donar als seus fills la pertinència, diguem, de donar-los o no el dispositiu en un moment o un altre, no? Però, evidentment, és una decisió que ha de valorar cada família.
Pot ser que cada cop s'estigui conscienciant més sobre el tema?
Efectivament. Hem d'entendre que és això, aquest debat social que s'ha anat produint, és precisament perquè ja han aparegut, no? Hi ha estudis, hi han aparegut evidències sobre que això té un impacte, que també sabem que és un element, diguéssim, que a vegades ve més a governar-nos que a ser governat, i per tant, que s'ha d'afrontar d'una manera crítica i amb prou eines abans d'entomar-lo.
Tu que estàs en contacte, no?, amb pares, mares, familiars, fins i tot també amb els menors, a quina edat series partidari de recomanar ja que tinguin el seu propi telèfon mòbil?
Bé, jo crec que cada família ha de valorar-ho, però és important la maduresa del noi i la noia i que se li hagi pogut dotar, diguem, d'eines, no? També penso, i això potser és més personal, però crec que també estan sortint iniciatives perquè no passi com s'ha produït fins ara, és a dir, quan es donava un smartphone, pues, es donava com completament equipat, no?, amb totes les funcionalitats, sí. I per tant, li diem telèfon, però no és un telèfon pròpiament, no? Llavors, sí que potser existeix una alternativa que està bé, que és que d'alguna manera vagi sent un telèfon intel·ligent progressivament, no?, i que primer potser sigui només un telèfon, després es puguin tingui aplicació, pues, potser alguna fotografia, o que sigui tot més progressiu, sí. I no cal que de sobte se li doni tot un poder, no?, que al final no és tant un poder per l'infant, sinó més aviat al revés, no? Per anar-se'n cap al noi i la noia.
Exacte. Doncs Jordi de Carrera és president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per atendre'ns, per opinar, no?, sobre aquesta mesura d'aquests telèfons mòbils, doncs, en general, no?, de l'opinió de sí, telèfons mòbils, no telèfons mòbils als menors, i també sobre aquesta nova mesura, no?, de que els equipaments municipals puguin doncs, fer aquesta facilitat cap als infants i adolescents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem també del Black Friday, que com abans dèiem, la castanya ha de durar uns quants dies, i el Black Friday doncs ja dura pràcticament un mes o dos sencers, perquè la campanya del Black Friday coincideix també amb la campanya de Nadal, i els descomptes doncs ja es poden començar a veure a les botigues i als establiments. En parlarem d'això després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, la campanya del Black Friday ja s'engloba tot el mes de novembre. No només és un dia en concret, sinó que es pot aprofitar per fer les compres de Nadal durant tot aquest mes amb descomptes i promocions que doncs, surten algunes, no, si ens hi fixem bastant bé, bastant a compte. D'això en parlarem aquí al matí del cap de setmana i també de les contractacions que hi ha en dies com aquests. El fenomen del Black Friday ha deixat de ser una jornada puntual de descomptes per convertir-se en una campanya clau de generació d'ocupació i dinamització econòmica que marca l'inici del període nadalenc. Aquest any es preveu que la campanya generi al voltant de 10.000 noves contractacions a Catalunya en un mes, impulsades pel creixement del comerç, la logística i l'atenció al client. Un increment que posiciona la comunitat com un dels principals motors de feina de la temporada, amb un augment mitjà superior al 40% en les províncies de Girona, Lleida i Tarragona respecte al mes anterior. A més, a Espanya també es preveu un total de 270.000 contractes, unes xifres que suposen un increment del 17% respecte al mes anterior i un 4% més en comparació amb l'octubre del 2024, consolidant així la creació d'ocupació a nivell nacional. Sobre el tema parlem amb l'Eloi Tarrés, que és líder de Market Intelligence a Eurofilms People First. Eloi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de la campanya del Black Friday, que ja doncs, ocupa tot el mes de novembre, i les previsions són molt bones, no, aquest any?
Sí, totalment. És a dir, com molt bé deies, el Black Friday ja no és només un dia, és una campanya que comença a l'octubre i que marca una mica l'inici ja de la campanya de Nadal. I sí, les previsions són bones. A nivell estatal preveiem que la campanya sigui més o menys al voltant d'un 4% superior a la de l'any passat. I les xifres, com molt bé apuntaves, de Catalunya també són molt positives, especialment a Girona, Lleida i Tarragona, amb increments molt significatius.
Quins són els sectors que generen més aquests contractes de feina?
Els que, una mica els que mencionaves, no? I més que sectors, doncs, els perfils, no? Els perfils que són més, els més demandats, els que preveiem que aquest any també siguin els que tenen més demanda, doncs, com lògicament, és doncs, venedors, gent de relacionada amb la logística, amb el transport, també molts perfils de teleoperadors, cada vegada hi ha més negoci, hi ha més e-commerce i cada vegada s'ha de donar més servei també des de aquest tipus de posicions.
Sempre que ve el Black Friday hi ha aquest pic, no, de contractacions i després s'enllaça també amb la campanya de Nadal, oi?
Sí, efectivament. És a dir, el Black Friday ja no és només un dia, sinó que les contractacions comencen de personal comencen molt abans, ja a octubre, cada vegada més aviat, i no és una cosa puntual, sinó que s'allarga ja i s'enganxa amb la campanya de Nadal. Uh-huh. Sí.
Quines diferències trobem en la campanya d'enguany amb altres, com la de l'any passat o la del 2023? Veiem alguna diferència en quant a perfils, a sectors més demandants o, per exemple, amb un predomini més tecnològic aquest any? Hi ha alguna diferència en aquest aspecte?
En general, no. La tendència és bastant la mateixa. Sí que hi ha un creixement moderat de tot això. I també és cert que ja la tendència dels últims anys és que l'e-commerce doncs, incrementi. I això sí que és una tendència que segueix i que preveiem que els pròxims anys doncs, vagi guanyant més pes, tal com és, no només en el Black Friday, sinó durant tot l'any. Però sí que és cert que en aquesta campanya doncs, es nota. I Catalunya, en especial, és un dels principals motors d'aquest tipus de comerç a tot l'estat.
Clar. Sí que és cert, com bé comentaves, no, que cada cop el Black Friday doncs, deixa de ser un dia per ser ja uns quants dies, no, i allargar-se cada cop més. Això és algú que noteu, que cada cop doncs, el Black Friday ocupa, per exemple, tot el mes de novembre i que va començant sempre una miqueta abans?
Sí. Efectivament, crec que això es nota, és a dir, el Black Friday doncs, és una campanya que va començar amb un dia i ara ja doncs, té una repercussió molt més enllà, no només un dia, i la previsió, les empreses cada vegada fan més previsions, cada vegada tothom s'anticipa més a tot plegat, i les contractacions, la demanda de talent, doncs cada vegada comença abans. L'octubre ja es nota moltíssim, i després, com dèiem, això no acaba el mateix Black Friday, sinó que s'allarga ja i s'empalma amb la campanya de Nadal, i en definitiva doncs és una oportunitat, no? Pot ser una primera entrada al mercat laboral per molta gent, pot ser una oportunitat per guanyar experiència, per accedir a una feina posteriorment estable, etcètera, etcètera.
Exacte. No sé si tens dades sobre això, però aquest tipus de contractes, no, que es fan en aquesta època de l'any, després, a part de ser aquesta oportunitat, no, que deies, es pot mantenir al llarg de la temporada? Acostuma a ser així o no?
És a dir, sí que és cert que el Black Friday és una campanya estacional, és a dir, que no és només un dia, Marc, comença octubre i podria empalmar amb la de Nadal, el que passa que, com molt bé diem sempre, és a dir, són pics de demanda, yeah. El que sí que era és una primera oportunitat o una oportunitat a molta gent com per entrar al mercat laboral i per formar-se, i sí que és cert que potser no amb la mateixa posició de treball que has ocupat durant aquesta campanya, però sí que és una oportunitat per molta gent per entrar al mercat laboral i després quedar-s'hi. Mm. Nosaltres, des d'Eurofirms, que som la primera multinacional espanyola de gestió de talent, doncs el que procurem és això, és a dir, a través del nostre enfoc People First, procurem crear entorns per tal que la gent es pugui desenvolupar i créixer professionalment, i en aquest sentit, doncs, el Black Friday és una oportunitat com per entrar i després doncs quedar-te dins el mercat laboral, bé sigui amb això o amb altres coses.
Clar, sí que és cert que comentaves, no, de que Catalunya és un dels principals motors de cerca de feina, no, en aquest cas, de la temporada, no, amb un creixement mitjà superior al 40% a Girona, a Lleida i a Tarragona. No només aquestes contractacions se centren a Barcelona, no, on es centra la major part, no, d'aquest comerç de Black Friday, sinó que també s'estén més enllà, oi?
Sí. És a dir, sembla que Barcelona històricament és on hi havia més concentració, però últimament, doncs, com mostrem amb aquest estudi, sí que s'està extenent a la resta de províncies de Catalunya, en aquest cas, amb creixements importants, amb pics de contractacions doncs, molt rellevants, del 40% és bastant rellevant, considerem, i les posicions són les mateixes, venedors a botigues i magatzems, peons de transport, teleoperadors i teleoperadores, sí.
Doncs Eloi Tarrés, líder de Marketing Intelligence a Eurofilms People First, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica com van aquestes previsions del Black Friday, que ja estem al mes de novembre, i aquest mes doncs, és el que més veurem els aparadors, no? Aquests descomptes que ja arriben i que podem aprofitar tots per fer les compres de Nadal. Moltes gràcies i que vagi molt bé la temporada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fa només unes dècades, l'ou era el gran culpable en la dieta. Se l'assenyalava com un detonant del colesterol alt, recomanant el seu consum amb moderació extrema o fins i tot evitant-lo per complet. Però no obstant això, ara s'ha donat un gir radical a aquesta percepció. Avui, l'ou és un aliment valorat per la seva riquesa en proteïnes d'alta qualitat, vitamines essencials i minerals, tot i que sempre amb el consell de no excedir-se. Aquest canvi no només ha rehabilitat la seva imatge, sinó que també ha disparat el seu consum a Espanya, on es viu un autèntic boom, especialment en comunitats autònomes com Catalunya, segons dades recents de la Federació Avícola Catalana. El gir en aquesta visió nutricional es basa en dècades d'investigacions que han desmuntat el mite del colesterol dietètic com a principal responsable dels nivells tan alts a la sang. De fet, el desembre del 2024, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va classificar oficialment l'ou com un aliment saludable, tancant un debat que durava des dels anys 70. Avui, per parlar d'això, doncs no podíem tenir una altra persona que no fos ella, la Esther Martínez, que és nutricionista. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'ou, no?, el protagonista de l'entrevista d'avui, perquè sempre, no?, ens han inculcat que anem amb compte amb l'ou, que no en mengem massa, i en canvi ara, doncs, sembla ser que tot aquest mite ja és una mentida, no?, i ho podem menjar perfectament sense preocupar-nos en excés, no?
Sí, si bé és cert que fa uns anys pues, l'ou era un aliment que estava molt demonitzat i bueno, es deia que augmentava el colesterol en sang i sobretot la gent pues, que patia no, pues, colesterol sanguini elevat en sang pues, es recomanava reduir el consum. Però és això el que tu bé has comentat. Estudis científics han demostrat que realment s'ha vist que el colesterol de l'ou no té un impacte en el colesterol sanguini. O sigui que es pot menjar de manera normal i saludable.
I quines són les recomanacions? Com es pot menjar l'ou? Podem menjar cada dia? És millor dos cops a la setmana, com abans es deia que era el màxim?
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3 a 4 cops a la setmana. Però també s'ha vist, i estudis científics demostren, que es pot menjar fins un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut.
Però més d'un ou al dia no?
Bueno, estaria allà. Un ou al dia no té cap risc per la salut. També es pot, la ració de l'ou també pot ser dos ous al dia, o sigui, no hi hauria cap problema tampoc. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
D'acord. Clar, en aquest cas la moderació continua sent clau, no? Com tu deies, dos al dia encara, però més no. Però és saludable, continua sent saludable i no hi ha aquest risc que dèiem del colesterol, no? Que tanta por ens han posat des de sempre a sobre. En aquest cas, d'això ens podríem oblidar, no?
Sí, esclar, al final l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt seleni, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta perquè realment ens aporta molts nutrients.
Des del punt de vista de la nutrició, Esther, què creus que és el que ha passat entorn a aquest aliment perquè hi hagi com aquest debat etern durant tants anys de si és bo o no per la dieta?
Bueno, al final també la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podien menjar i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell i doncs és una bona opció per menjar-la.
Uh-huh. I a què creus que es deu la moda aquesta de que ara tothom està menjant ous, no? Perquè sembla que hi ha un boom dels ous últimament, no? Que si vas al gimnàs i fas exercici, doncs la gent menja un ou abans o després. Després, a qualsevol acompanyament, no? Com deies, no? Aquesta importància de també l'acompanyament que fem a l'ou. Per què hi ha una moda últimament de menjar ous?
Ja, jo crec que també és això, el que tu ho havies comentat. Al final tot són modes i la gent també ens diem molt perquè fa la gent del voltant, però al final també hem de mirar la dieta doncs, d'una manera completa, no demonitzar un aliment en específic i mirar també doncs, d'una manera global el que mengem durant tot el dia.
Mm-hmm, clar. Suposo que tot és un equilibri, no?, com dèiem, i tant passa el mateix com amb els ous com amb qualsevol altre aliment, no?
Al final, si tu portes una alimentació saludable, menges verdura, fruita, llegums, cereals integrals, peix, al final l'ou és un aliment més i aporta molts nutrients, o sigui que és un bon aliment.
Doncs, Esther Martínez, nutricionista, moltíssimes gràcies per desmuntar-nos tu també aquest mite. Ara ja podem menjar ous tranquil·lament, no? Tampoc sense excedir-nos, no?, com deies. I doncs això, desmuntar un mite que durava, no?, des dels anys 70. O sigui, imagina't, portem tota la vida escoltant això. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos avui doncs, aquests consells.
Doncs d'acord, moltes gràcies. I sí, al final és això. És un aliment més que està en la nostra dieta, la dieta mediterrània, que és una de les més saludables que hi ha a tot el món. O sigui, i per tant, no hi ha cap problema amb els ous. També sempre millor escollir coccions suaus com ou bullit o per exemple, a la planxa o alguna cosa així, evitar els fregits, però cap problema amb els ous.
Perfecte. Gràcies, Esther.
Que vagi molt bé, gràcies.
Omplir la cistella de la compra d'una pàgina web de productes durant dies i dies sense arribar a pagar. Ho fan molts consumidors i encara més en períodes de rebaixes. Ara, investigadors de la UOC han descobert que posar productes a la cistella en línia allibera el servei dopamina, un neurotransmissor conegut com l'hormona de la felicitat, perquè proporciona una sensació de plaer. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, sorprèn la idea de que sigui posar els productes a la cistella però sense arribar a comprar-los, no?
No, és molt habitual, eh? No és una cosa que sigui estranya.
Uh-huh. I què és el que provoca?
A veure, depèn una mica què és l'objectiu que tingui la persona. A veure, d'una banda, evidentment, aquesta sensació que comentaves, no?, de dopamina, diguem-ne, de poder o control, no?, que és una cosa que m'agrada, compro... O sigui, com si jo tinc una mica la capacitat de prendre la decisió i al final arriba o no arriba. Això és important, ¿vale? Otra molt que hi ha, diguem-ne, que diguem, directament el que està buscant o està una mica tantejant el mercat, és a dir, vull comprar un producte, no és molt urgent o és urgent però me l'he de mirar en calma, i el que fa directament és simular tota la compra i visualitzar el preu. I potser sigui alhora comparant diverses cistelles de la compra o el mateix producte en diferents planes web.
Uh-huh. I això el que provoca és aquesta hormona de la felicitat, no? Aquesta sensació que comentes, potser de control, de satisfacció, però quines parts del cervell s'activen en aquest procés de compra? La famosa dopamina, no?
Aquesta sensació de control, evidentment, està molt lligada al que diuen de la dopamina, o sigui, aquesta sensació de... em sento o em trobo feliç, a vegades perquè he simulat la compra i porto el control, ¿vale? Però moltes altres vegades és allò de que tu estàs simulant la compra, aleshores, doncs, entens, en calma, em miro on trobo la millor oferta. I poso, per exemple, un exemple, jo he de comprar un producte i agafo la plana web d'Amazon i perfectament puc estar buscant el mateix producte a Amazon a Espanya, a Amazon França i a Amazon no sé què, però és un market. I estic mirant la mateixa oferta, que potser m'arribarà igual a casa, igual tinc les mateixes despeses de transport, en diferents llocs. I trobo perfectament diferències en el preu o fins i tot diferències en quant al temps de transport, no? M'arribarà a casa demà o m'arribarà en 2 setmanes, per exemple. Mm-hmm. Clar, estic simulant, clar, jo he de simular la compra fins al final, però clar, jo no arribo a pagar.
Clar.
Després, per la decisió. Sí, moltes vegades aquesta comparació. Altres vegades he de fer la compra i tinc 2 planes web obertes. Pot tornar a posar-te el cas d'Amazon, no sé, he de comprar llibres dels col·legis, Amazon i per exemple, tinc oberta la plana de la casa del llibre. ¿Vale? I estic simulant. I en aquest sentit, per exemple, és molt curiós, i quizás la provaràs, que Amazon treballa amb preus dinàmics. És a dir, d'alguna manera, en tot el tema de les cookies, està controlant les cerques d'informació que estem fent en el mateix moment en altres planes web. De tal manera que si un llibre, per exemple, hi ha una petita diferència respecte a l'altra plana, ens acaba igualant el preu. De tal manera que al final, doncs, si el preu és el mateix i les condicions que em porta Amazon són millors, doncs al final acabo comprant a Amazon. És a dir, aquesta diferència de 3 euros que abans tenia Amazon i que deia, ostres, igual no vaig a la casa del llibre, doncs directament fa la compra a Amazon. Però perquè en temps real m'està ajustant els preus, ¿vale?
Uh-huh.
Aquesta és l'opció.
I ara parlaves, no?, de quan ja es compra, no?, a la cistella de la compra. Pot ser que també hi hagi un efecte contradictori? Aquí, un cop ja s'ha comprat, que es reba el producte i així doncs una mica com d'empenediment, no?, de considerar, per exemple, que la despesa ha sigut innecessària, que no ho hauríem d'haver comprat. Això també passa o normalment no?
A vegades passa. El que passa és que, a veure, quan tu, diguem-ne, deixes el producte en la cistella, és perquè al final no acabes de prendre aquesta decisió. És a dir, perquè al final, redis tu, t'empenedeixes abans de fer el pagament, perquè estàs dient, realment el necessito? O fas una parada, diguem-ne, de fer aquest break, deixo el producte carregat a la cistella i directament demà se'n deixa la plana, perquè a vegades les planes directament es posen com un rellotge de, mira, tens 20 minuts el producte carregat a la cistella i si en 20 minuts fas la compra, directament s'elimina de la teva cistella. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Aleshores, a vegades, clar, aquestes mesures de pressió sí que es poden portar a fer la compra sense, diguem-ne, sense haver estar totalment segurs i al final podem penedir-nos, no? Però moltes vegades també la decisió de comprar en un establiment o un altre també la prenen en funció de que després tinguessin la possibilitat de retornar el producte si no ens acaba d'agradar. Per exemple, he comprat un producte que és una cosa, per exemple, en Amazon. Que moltes vegades, per exemple, diem, volen retornar el producte i dir, mira, el pots retornar sense cap mena de cost zero, aleshores dir, mira, si no li torna a passar res, em tornarà el diner, i sense cap mena d'explicació. És que al final no m'ha agradat, o el producte ha arribat malament, o no sé què em fa falta, però ja, vale? A vegades sí que tenia aquesta possibilitat, però normalment l'emprenedor, si tu deixes el producte carregat a la cistella i no tens la possibilitat de reprendre demà la compra, doncs igual realment és que no acabes ni l'acabes de fer. Llavors sí, és per això que moltes empreses el que fan és que, diguem-ne, intenten pressionar en aquest últim pas, perquè un cop has pres la decisió, diguem-ne, facis l'últim pas, que és la compra. I llavors sí, et poso un, no sé, imagina que has deixat la cistella de la compra i pues, acto seguit, no sé, han passat de 20 minuts i no amb tal, i reps un missatge de correu electrònic que et diu, escolta, recorda que tens aquest producte és carregat i no s'ha acabat, no s'ha fet l'últim pas. Mira, casualment et posem una promoció del 10% del preu, si et fa una petita rebaixa, i et pots comprar, clar, aquest atractiu del preu més atractiu, és a dir, aquest atractiu d'aquella promoció, d'aquest descompte que estan fent el preu, o aquest, dic, aquesta pressió del rellotge, o queden només tres unitats, perquè justament avui dues persones mentre tot estan buscant han comprat el producte i ens queden 5 unitats. Aquesta pressió de s'esgotarà el producte, m'estan fent un millor preu, arribarà un temps, vull dir, aquest premi o aquesta pressió que porta sí que pots furtar, no, prendre decisions.
Clar.
No, diguem-ne, no correctes o no realment meditades,
exacte,
per responsable i després empenyar a dir-nos. Uh-huh. Vale?
Aquest és el que es diu, doncs, la immediatesa aquesta, no? De voler aquesta... comprar-ho ràpid, de rebre-ho també ràpid, no? Perquè també sí. Mirem una mica els plaços d'entrega i de més. I doncs les empreses utilitzen aquestes estratègies, no? Estratègies per incentivar, doncs, aquest consum.
Correcte.
Això sí, no és igual omplir la cistella que omplir la llista de favorits, oi? Els preferits. No. En aquest cas, sí que és veritat que es nota una mica de diferència, que d'una manera és com que ho tens més a mà, no? I en canvi l'altra ho tens com més aparcat.
L'altra és una mica la llista de fitxos, no? M'agradaria, igual me'l penso, tal, o no em fa falta ara. També una mica penso't una cosa, pensa que quan tu t'ho estàs carregant a la cistella d'alguna manera... a la contraparte, no? A l'empresa, tu ja estàs, diguem-ne, descomptant una unitat. És a dir, tu tens el magatzem, imagina't que tens el magatzem 100 unitats, que si tu carregues la cistella, directament durant un temps, durant 5-10 minutets, que és el que suposadament triguen en fer la compra o el pagament i tal, doncs aquesta unitat està com una mica compromesa. Clar, si tu la unitat aquesta es queda carregada i després la cistella queda una mica abandonada i tal, clar, l'empresa tampoc pot tenir compromès 25 productes quan igual hi ha gent que l'està demanant i va una miqueta corta d'unitats, vale? Per això també aquesta pressa de, escolta, queden, no sé, jo, per exemple, a mi m'ha passat que estava intentant fer una compra d'un producte corresponent i allà de, va, mira, m'ha dit una estona, me lo miro. I aquí una estona és igual de que
ja
dos
no
minuts.
Està.
I quan arriba, dius, mira, has quedat sense reina. O sigui, en aquesta situació, vale? O sigui, que sí que pressionen en aquesta cosa.
Uh-huh.
Llavors, la llista de deses, bueno, mira, tu poses la llei, però igual, és com la llista del Sara. Bueno, però és que és possible que quan tu tornes a buscar aquest producte ja estigui, o sigui, ja ni estigui.
Sí.
Perquè, clar, perquè la rotació d'aquests productes són molt altes. Són amb molta venda i amb poques unitats, vale? Però és una mica base, bueno, mira, com me lo miraré en el futur. L'altra és que, suposadament, és que volem comprar-ho ja.
Uh-huh. I tot això s'accentua, doncs, en aquest període, no? En rebaixes...
Clar, ara pensa, o sigui, és que clar, tenen seria una dada, la gent anticipa la compra, primer, per el tema del preu, i també, segon, per el tema de l'enviament, no? Allò de que, bueno, de que el producte està igual, està arribant de, no sé, de la botiga del costat, que t'està arribant des de Xina o des dels Estats Units, i clar, es comporta uns temps i uns preus. Aleshores, si jo ara trobo una millor oferta, ja, doncs millor. És que al final ho he de comprar. Sí, és aquesta de comprar. Però sí, que realment, perquè és un millor preu, i el preu és un que afecta la compra.
Mm-hmm. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta cistella de la compra i d'aquesta dopamina, no?, de l'hormona de la felicitat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I atenció, perquè d'aquí una estona parlarem amb les migues. Ja és la segona vegada que venen a veure'ns. Primer va ser perquè van treure el seu nou disc, i ara perquè tenen concert aquí a Barcelona a finals de novembre, i a més estan nominades al Latin Grammy.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ha arribat el moment de rebre a l'estudi a les migues amb el seu disc Flamenques. Tenen concert d'aquí molt poc a Barcelona i a més estan nominades al Latin Grammy. Ara parlarem amb elles perquè ens ho expliquin. Es el nuevo disco de las migas que estrenaron este año, justo el pasado 30 de mayo, y supone una evolución en su lenguaje, un homenaje a la pureza del flamenco, un regreso también al flamenco más tradicional y de raíz, y por ello pues han sido nominadas al Latin Grammy como mejor álbum de flamenco. Ofrecerán además un concierto en Barcelona el próximo día 20 de noviembre aquí en el Palau de la Música, y hoy las tenemos con nosotros. Es un placer, ¿no? Estamos escuchando ya este temazo, Celos, y es brutal. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bien, contentas.
¿Cuánta gente, no? Estamos aquí. Sí. bueno, este disco es increíble, ¿no? Flamencas, creo que la palabra es simple y no lo puede decir mejor, ¿no?
Sí, Flamencas es nuestro último capricho, vamos a decir así, ¿no? Que hicimos Libres, luego hicimos Rumberas. Y Flamencas, la verdad que es un disco que nos gusta mucho a nosotras, está gustando muchísimo al público y que nos está atrayendo un montón de sorpresas, ¿no? Como esta nominación otra vez a los Latin Grammy, hace poco también ganamos el premio Más Músicas a Mejor Álbum Flamenco también, y hemos viajado un montón y bueno, la verdad que estamos en un momento muy bonito con este disco de flamencas.
Tres nominaciones a los Grammys, ya está otra vez nominados o nominadas otra vez a los premios. Se dice pronto, pero ¿cómo lleváis una nominación de este calibre?
Nos hace mucha ilusión. Siempre hace mucha ilusión, pero es que no sé por qué este disco nos hace especial ilusión. Se llama Flamencas, está nominado Mejor Álbum de Flamenco. No sé. El otro Latin Grammy nos abrió muchas puertas en América. Hicimos gira muy larga también aquí en España, como que de pronto también tienes más atención o la gente te descubre un poco más. Y a ver qué pasa ahora.
El premio lo lograsteis en 2022. A lo mejor este es el nuevo y tenéis que volver a decirnos que habéis ganado otra vez el Latin Grammy, ¿eh?
Ojalá, nos encantaría. Ojalá.
Dios te oiga.
¿Qué es para vosotras este disco de flamenco tan puro, pero a la vez evolucionando de este modo como habéis hecho?
Pues, bueno, nuestro flamenco yo creo que siempre tiene ese punto de una pureza, una sencillez, pero siempre muy personal, ¿no? Pero en este disco nos hemos querido como poner un poco más de límites y no irnos tan lejos como en los discos anteriores y quedarnos más en lo que es el flamenco de verdad, ¿no? Y hacer cantes, hay una seguidilla, hay estos tangos que son muy flamencos, hay unas bulerías que se llaman Agua, hay unos cantes abandonados y malagueña que se llama Grito. Es decir, como que nos hemos quedado mucho más cerquita dentro de ese círculo y ha sido muy bonito. Porque normalmente siempre, sí, vamos a hacer, y al final acabamos haciendo pues de todo, ¿no? Salsa, no sé qué, todo lo que nos da la gana. Pero esta vez ha sido un poco quedarnos en nuestra tierra y en este principio de donde partimos las migas siempre. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor el proceso de creación.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Habéis colaborado también con otros artistas que os han inspirado, que os hayan ayudado de algún modo?
Sí, cada disco solemos hacer, bueno, yo sobre todo me suelo hacer como unas listas de inspiraciones, ¿no? De referentes que no siempre son los mismos, porque claro, cada disco es muy diferente. Y en flamencas había cosas muy bonitas, como muy antiguas, tenía como antologías enteras de cantes que a lo mejor luego no tienen nada que ver ni suenan a eso. Pero como hemos estudiado mucho cosas para empaparnos de ese flamenco más tradicional, ¿no? Y luego, aparte de los referentes, pues claro, hay colaboraciones que no tienen nada que ver con el flamenco, como las Tanchugueiras,
sí,
que ha sido muy bonito trabajar con ellas. Hay una chica que toca las castañuelas también maravillosas, que se llama Esther Cohen, está Laura Balbuena al clarinete, o sea, cosas muy, muy dispares. Y no sé, ha sido un viaje bastante fascinante este de flamencas.
Es algo que os encanta a todas, ¿no? Está claro, es el estilo con el que más, imagino, ¿no? Os lleváis mejor. ¿Cómo ha sido la combinación, a lo mejor, de estilos, ¿no? Que ahora comentabais, y el hecho de hacer un disco de flamenco hoy en día, ¿no? Que hay tantos estilos diferentes y que salen tantas cosas diferentes y también raras a la vez, ¿no? ¿Cómo es adaptar esto a la sociedad que hay hoy en día y el consumo de música que hay actualmente?
Es que yo creo que en nuestro caso, como tenemos un estilo tan marcado, tenemos un lenguaje tan propio, ha sido como pasar ese flamenco a nuestro lenguaje. Ha sido algo como, no sé, es que ¿cómo sonaría un disco de flamenco de las migas? Pues así, ese ha sido el ejercicio un poco.
Esa es la meta y la habéis cumplido, ¿no? Imagino que al principio cuando os ponéis a componer, a cantar, decís ¿cómo quiero que suene el disco? Y al final es como acaba sonando y lo habéis conseguido, ¿no? Así que un éxito, flamencas, lleváis ya 2 décadas de trayectoria, 6 discos de estudio. ¿Qué balance hacéis de toda esta carrera juntas? Que tampoco creo que sea fácil, ¿no? Porque al final una persona hace su música, pero 4 os tenéis que poner de acuerdo en todas, ¿no?
Sí, el secreto de llevar tantos años en un proyecto como este es, yo creo que cuando triunfas, pues sigues adelante y sigues trabajando. Cuando te caes porque te has equivocado o has tenido mala suerte, eso se convierte en un aprendizaje. Tampoco hace falta decir, bueno, pues ya esto como no funciona, que ha habido puntos, ¿no?, donde hemos dicho, uy, qué difícil es la situación. Pero siempre hemos tenido un espíritu de lucha muy grande, porque realmente vivir de la música y vivir en la música es muy difícil. También hay que tener la cabeza muy bien puesta, hay muchos problemas mentales en este mundo de los músicos, porque es muy difícil estar tan arriba, luego bajar, que la gente te escuche, que luego no te escuchen, o sea, es... Entonces creo que el secreto está en ser uno mismo, en no creerte tampoco que eres nada, simplemente que tenemos la suerte de estar compartiendo nuestra música con muchísima gente que nos escucha. Y esto es atemporal, es decir, nos vaya como nos vaya, siempre nos va a ir bien si tenemos un poco esta filosofía, ¿no?
Qué importante esto que comentas. ¿Cuál ha sido el momento que recordáis más complicado y que entre las cuatro habéis decidido seguir y luchar por lo que realmente os gusta y por lo que realmente vale la pena?
No sé. Es que había muchos momentos difíciles. Muchos. Siempre aparecen como cosas que tienes que sortear, cosas que tienes que solucionar, pero...
Bueno, yo creo que sobre todo cuando ha habido problemas personales que por la situación musical y del momento que hemos vivido, que era muy buen momento, pero a nivel personal no estábamos bien entre nosotras o había alguien que no estaba bien. Esto es duro. Es decir, porque claro, si la música tampoco va bien, pues dices, bueno, mira, pues vamos a hacer un parón, esto se ha acabado, lo que sea, y te puedes permitir vivir eso, ¿no? Pero cuando, a pesar de tener un problemón dentro de una banda, ¿no?, tienes que seguir adelante, a mí esto se me ha hecho muy complicado, porque claro, no puedes mandar todo a la mierda, tienes que seguir sonriendo, subiéndote al escenario, y al final esto, el aprendizaje, como te decía, ¿no?, que hay muchos aprendizajes, es intentar rodearte de gente que, aunque estemos mal, nos vamos a seguir queriendo y respetando. Y vamos a solucionarlo. Es decir, no esperes que todo esté siempre bien. Entonces, yo creo que ahora somos una familia, nosotras cuatro, que aunque haya una que está mal, que pasan cosas, pero siempre nos sentamos, hablamos, nos acabamos riendo mucho, que esto es muy importante. Y decimos, bueno, venga, ya está, vamos para adelante.
Al final es lo que pasa en las familias, ¿no?
Sí, aceptas a la gente tal como es, porque somos todas, cada una, imagínate, de su madre y su padre, pero todas tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Claro, y que hay sí. que querer también las cosas malas de la gente, si les quieres,
pues
de
sí,
verdad.
Pues sí. Y el 20 de noviembre esa conexión la vamos a poder ver todos, ¿no?, aquí en Barcelona, al Palau de la Música. Y vais a estar presentando, imagino, este disco, flamencas y muchísimas cosas más, ¿no? Muchísimos temas más.
Tenemos flamencas y tenemos pequeñas joyitas de otros discos, tenemos colaboraciones. Viene Macaco, Dani Macaco.
¿Va a venir al concierto?
Sí, estará con nosotras. Tenemos toda nuestra banda, que somos más de las que veis. Bueno... El Palau, o sea, Barcelona, es una fecha imperdible, nos pone muy nerviosa, nos hace mucha ilusión, mucho, mucho, mucho.
¿Cómo afrontáis este concierto? Ya queda poquísimo, ¿eh?
Ya queda
poquísimo.
Lo afrontamos trabajando, ensayando. Para cuando lleguen los nervios decir, pero esto está muy ensayado.
Está controladísimo,
ya.
¿No? Imagino que muchísima ilusión, eso sí, ¿no?
Mucha,
porque es un sitio precioso.
Es que precioso.
Tocar ahí y subirte a ese escenario es... mágico, ¿no? Siempre decimos aquí, los que hemos tenido la oportunidad de ir, que es mágico igual que el Liceo o que otros tantos, ¿no? O sea que también un punto importante en vuestra carrera. Y os agradecemos que hayáis venido a presentarnos este disco, Flamencas, y también anunciaros este concierto en el Palau de la Música el 20 de noviembre. Todo el mundo que quiera ir, pues que no se lo pierdan, porque es el flamenco más puro y más de raíz de las migas. Muchas gracias, chicas.
Gracias a ti.
Gracias.
Un abrazo.
L'Ajuntament de Badalona ha homenatjat un any més a totes aquelles parelles que al llarg d'aquest 2025 celebren els seus 50 anys de vida en comú. Organitzat pel Departament de Gent Gran i Envelliment Actiu, la 37a edició de les Noces d'Or al Palau Municipal d'Esports de Badalona ha acollit aquestes parelles que fan 50 anys de casats. L'edició d'enguany, amb 142 parelles inscrites, és la més concorreguda dels últims anys i la majoria de parelles convidades van començar la seva vida en comú l'any 1975, però també hi són presents altres que, malgrat haver complert els 50 anys de convivència en anys anteriors, no han pogut assistir anteriorment per diferents motius i ho han fet aquest any. Un acte on volen mostrar el reconeixement cap a aquestes persones que han complert tants anys de casats. Una d'aquestes parelles és la Isabel i el Lorenzo. Y avui els tenim aquí amb nosaltres. Isabel, Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, antes de nada, por esos 50 años de casados.
¿Cómo, muchas gracias.
¿Cómo los lleváis?
Pues bien, bien, los llevamos bien. Sí, o sea, si llevamos 50 años, pues es buena señal.
Efectivamente. ¿Con cuántos años empezasteis juntos?
A ver, de novio, pues mira, yo empecé con 16 años y él tenía pues 24, me parece, me lleva 8 años.
Ah, os llevabais unos añitos y, sí. Y desde entonces juntos sin separaros ni nada, ¿verdad?
No. No ha habido idas ni ha habido venidas, no. Ha sido continuo.
¿Cuál creíais, o sea, cuál diríais que es el secreto para estar tantos años juntos?
Bueno, pues yo creo que es el respeto, tanto por una parte como por otra.
Claro.
Y no hay otra, respetarse, y cada uno tenemos nuestras diferencias, pero es normal. Pues, todo el mundo las tenemos, con los hijos, tenemos con los familiares, pues una convivencia se trata de eso, de saber convivir.
Así es. Formáis parte de las cientos, ¿no?, de parejas que se han inscrito en esta edición, ¿no?, de las Noces d'Or de Badalona. Sí. Habéis celebrado los 50 años de convivencia en el Palacio Municipal de Deportes. ¿Cómo ha sido recordar vuestro amor de este modo tan especial?
Pues muy bonito. Muy bonito y muy agradecido tanto al alcalde como a las personas que han colaborado. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, fue una fiesta muy bonita. Y gracias por acordarse de todos nosotros. Y bueno, es un detalle muy bonito.
Uh-huh. Ahora, después de 50 años juntos, ya os conocéis a la perfección, Isabel y Lorenzo. Y, sí. ¿Y cuál diríais que es el recuerdo más bonito que os queda de estos años juntos compartiendo la vida?
Bueno, espera. Es que es que me emociona. Ay. Pues mira, yo creo que por mi parte, tanto por mi parte como por la de los hijos que tenemos y los nietos que tenemos, es una experiencia más bonita.
Claro que
aparte,
sí.
Aparte del día que nos casamos, es cierto que soy muy llorona.
Pero eso es bonito, Isabel. Es buena señal, ¿no?, de que los recuerdos son bonitos y que habéis formado una familia estupenda. ¿Cuántos hijos tenéis?
Dos.
Dos hijos. ¿Y cuántos nietos?
Tres.
Tres nietos. Una familia grande, ¿no? Porque tres nietos dan mucha guerra, ¿no?
Bueno, ya son, el más pequeño tiene 6 años, pero las otras tienen 22 y 18.
Muy bien.
Ya están ya criados, digamos, ¿no?
Y para ellos, un ejemplo a seguir, ¿no? Ver a sus abuelos que aún, ¿no?, se emocionan con su historia de amor, con el día también de su boda, como recordabas ahora mismo. Por lo tanto, un amor incondicional.
La verdad es que sí. Y también lo celebramos con ellos, que nos hicieron una fiesta sorpresa. Y bueno, lo celebramos en familia, nosotros, digamos, ¿no?
Claro que sí.
También un detalle muy bonito por tu parte. Y nada, bien también. Lo celebramos bien.
Y si estábamos hablando de lo bonito, ¿qué es lo que más os ha costado a lo mejor, no? Porque os casasteis hace 50 años, ahora lo habéis vuelto a celebrar, pero seguro, ¿no?, que al empezar a vivir juntos había esas pequeñas rencillas, ¿no?, que tuvisteis que aguantar el uno del otro, pero aprender también a mejorar cosas. ¿Qué es lo que a lo mejor tú, Isabel, le comentabas a Lorenzo? Oye, pues esto no me gusta tanto, no hagas esto, a lo mejor dobla la ropa de otra manera. ¿Qué son esos pequeños detalles que a lo mejor os ha costado más aceptar del otro?
Bueno, pues la verdad es que bien, no me acuerdo, pero también te diré que cuando nosotros nos casamos, yo no trabajaba, y entonces la verdad es que Lorenzo en casa, nada, tráeme la toalla, ponme la leche, es decir, después con el tiempo, sí que es verdad, con los años, porque él ha tenido una enfermedad, y entonces con los años que ella dejó de trabajar, pues sí que es verdad que ayuda mucho en casa, lo hace todo, lo sabe hacer todo, sinceramente sabe cocinar, sabe planchar, se barre, o en fin, no puede tener ninguna queja, aunque no se lo diga.
y él
aquí delante, pero la verdad es
no
que
puedes decirlo mucho bien. Entonces y él de ti, ¿tendría algo malo que decir o no? Pues tampoco, no, lo creo.
No creo, bueno, no lo sé, yo creo que, a ver, él a lo mejor, porque yo soy un poco más mandona, me gusta más un poco, digamos, gobernar, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, pues a lo mejor pase a esto. Pero bueno, nada, por eso particular no creo que tenga que
nada. Cambiar,
porque ya te digo, llevando 50 años con pues nuestras sí. cosas, como todas las personas, como todos los matrimonios, como es normal.
Claro que sí.
Todo no va a ser, todo no va a ser bonito. O sea, siempre hay sus rosas y sus espinas, ¿no? Como se suele decir.
Exacto. Todo lo bonito, pues seguro que también forma parte, ¿no?, de esa convivencia.
Lo bonito que
pues sí, claro que sí. Claro que sí. Pues Isabel y Lorenzo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por celebrar también con nosotros, ¿no?, en parte esos 50 años de casados. Enhorabuena por este reconocimiento que habéis tenido también en esta edición, ¿no?, como comentábamos, en el Palau Municipal de Deportes, y a por 50 más, que estos 50 no son nada y vienen muchos más, ¿eh?
Pero bueno, si no son los 50 por los 75, tampoco estarían mal, ¿no?
Claro, exacto.
Hicimos los 25, que también lo celebramos, y hemos hecho los 50, que también lo hemos celebrado, que son de unos 75, tampoco estaría mal.
Eso es, y nos lo contáis de nuevo.
Y que la familia y todos estemos juntos es lo principal, y todo el mundo que estemos como hasta ahora.
Eso es, y cuando...
Muchas gracias al equipo municipal, de alcalde y de todos los que le representan.
y cuando hacéis los 75, nos volvéis a llamar y seguimos hablando.
Ojalá. Muchas gracias.
Así que Isabel y Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
I encarem la recta final del programa parlant de planxar. No sé si vosaltres doncs sou força amants de planxar la roba o si més aviat intenteu escaquejar-vos una miqueta. Doncs avui parlarem d'això perquè sembla ser que la generació Z, els més joves, ja han aparcat absolutament aquesta tasca domèstica. En parlarem d'això d'aquí uns instants.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, la generació Z, els més joves, s'han oblidat completament de planxar la roba. Avui en parlarem d'això aquí, al matí del cap de setmana, i descobrirem si està o no oblidat ja aquesta tasca domèstica. I ara volem parlar de la pràctica de planxar, que des de fa un temps sembla ser que té els dies comptats, perquè ja hi ha qui afirma que la planxa ha mort. La generació Z, que són els nascuts entre el 97 i el 2012, han abandonat definitivament la planxa. No els importa les arrugues i creuen bàsicament que és una pèrdua de temps. Però no són els únics, perquè algunes marques de roba, fins i tot d'alta costura, han desfilat amb peces visiblement arrugades. Per tant, avui ens volem preguntar si és cert que ens hem cansat de planxar la roba, si l'arruga ha deixat d'importar i si continua doncs, sent o no un símbol el fet de portar la roba llisa. Sobre el tema en parlem precisament amb una persona que es dedica a això, és el Jordi, que és gerent de Serviplanxa. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de planxar la roba, tu tens un negoci precisament d'això i no sé si notes també aquesta diferència, podem dir, no?, o aquest canvi generacional que ha anat passant en els últims anys.
I tant. Crec que has fet una descripció perfecta de com està la situació avui en dia. El jovent, tant la generació Z com els una miqueta més gran, no els preocupa en absolut el tema del plantar. Induït potser per rols que tenen en ment, tipus aquests grans empresaris o d'això que van amb samarreta. Anys enrere era diferent, es cuidava més la imatge, o es cuidava, o anava cap a un altre tipus d'imatge, no? Que requeria planxar més, o sigui, la gent anava més arreglada, més camises, més pantalons de vestir, i això, evidentment, s'ha de portar ben plantat. Avui en dia aquests hàbits han canviat completament, com tu has dit.
Ho notes aquí al teu negoci, que els que venen potser és gent més gran i doncs, que continua planxant la roba, però que està desapareixent això a poc a poc?
Sí, és veritat. Nosaltres ens diem servir planxa, evidentment planxem, però també rentem. I el canvi d'ús és evident. El que passa que aquestes generacions que hem comentat ara sí que és veritat que no volen planxar, però tampoc volen rentar. I llavors ens hem transformat una miqueta amb el rentar i planxar, no? I llavors compensem una cosa amb l'altra, fent pacs de rugades, i és que això és el que aquestes generacions reclamen. Mm. Però sí que és veritat que el que és la planxa ha baixat.
A poc a poc. Per què creus que s'està abandonant això?
Bé, s'està abandonant el tema del planxat, diguéssim, impecable, perquè la presència ja no és el mateix que era anys enrere. Com he comentat abans, els comercials d'anys enrere anaven immaculats, amb trapa i corbata. Pràcticament això ha desaparegut. El els comercials que hi ha avui en dia, molts ja van amb un polo o van amb una samarreta, van molt més casual. Què vol dir això? Que també gasten menys planxa.
És cert. A veure, a la majoria de persones no els hi agrada planxar, no? No deixa de ser una feina una mica pesada, no? El fet de treure una roba de l'armari, veure que té alguna arruga, planxar-la... Però a tu t'agrada no planxar, perquè et dediques a això, dius que també renteu la roba, i encara hi ha aquesta gent, no?, a la que us agrada planxar, i precisament, doncs mira, has fet un negoci arran d'això, no? Per tant... Explica'ns, t'agrada a tu planxar? Ho fas en el teu dia a dia? És una pràctica que acostumes a portar en el dia a dia?
Sí, sí, evidentment. Nosaltres fa 30 anys que estem al mercat i jo des del primer dia que planxo, actualment no planxo tant com planxava, però encara planxo i m'agrada planxar. Si és cert que nosaltres tenim maquinària industrial i no és el mateix planxar una camisa amb una planxa domèstica que amb una planxa de les nostres. No té res a veure, vull dir. És molt més eficient, fas molta més avia i queda molt més bé.
Clar, hi ha hagut però molts canvis. Digue'm.
No, et comentava que a mi personalment m'agrada plantar.
Sí. Doncs, efectivament, com deies, no hi ha hagut molts canvis amb les planxes, també, no? Ara comentaves aquest tipus de planxa diferent que tens. I és cert, no? Veiem tots la planxa domèstica de casa, però és cert que ara també està havent un canvi, no?, per tal de fer-ho potser una mica més fàcil o una mica més pràctic, no? Hi ha aquest tipus de planxes verticals, no?, que pots guardar un calaix, connectar-la i treure-la directament i no perds tant de temps. Vull dir, també està havent un canvi potser per fer-ho molt més pràctic amb les presses que avui en dia tots tenim, no?
Sí, sí. Diguem, el mercat i les indústries que es dediquen amb això també s'han d'adaptar als nous temps. Per tant, han tret maniquís o robots d'aquests sent industrials o domèstics, que no és el mateix que una planxa, abans és una mica més, i queda la roba millor. Sí, sí, evidentment.
I què diries a aquesta generació Z que comentava en un principi, no?, que estan deixant de planxar la roba, que no els importa anar amb les arrugues... Què és el que els diries des del punt de vista doncs, professional, però també personal, com a algú a qui li agrada planxar?
Bueno, aviam, això no deixa de ser, entre cometes, una moda. És molt possible que les properes generacions que vinguin o siguin molt més actuals o siguin molt més... Això ho dictaminarà al mateix temps, no?
Sí.
És possible que d'aquí 10, 12, 15 anys es torni a implantar un model de vestir diferent del que ara hi ha i requereixi més planxa. No sé, però aquesta generació, que jo m'hi sento molt afí d'això, els respecto moltíssim. Cap problema.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la feina que fas i també com a persona que continua encara planxant, que sembla ser que està desapareixent i no pot ser, que anem amb les arrugues sempre per allà. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A tu. Vinga, gràcies per tot.
I ara parlem de la síndrome X fràgil, que és una de les malalties minoritàries més comunes i la segona causa de discapacitat intel·lectual d'origen genètic per darrere de la síndrome de Down. Està causada per una duplicació genètica excessiva al cromosoma X, el que implica una producció insuficient de la proteïna FMRP, essencial pel desenvolupament del cervell. En conseqüència, els afectats tenen menor capacitat intel·lectual i afectacions en les àrees de l'aprenentatge, del llenguatge, la conducta i la salut mental. A més, també que molts d'ells tenen ansietat, depressió, TDAH o trets TEA. Una malaltia que avui en dia encara continua sent infradiagnosticada i sovint invisibilitzada, sobretot a Catalunya, on s'estima que podrien haver-hi unes 1.300 persones afectades, el 80% encara sense diagnòstic. Sobre el tema parlem amb la doctora Anna Roche, que és neuropediatra de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, hablamos de la síndrome X frágil, desconocida para muchos, ¿no?, pero que afecta a un número significativo de la población, ¿no?
Sí, esta prevalencia se estima en base a unos estudios que se hicieron hace unos años, unos 10 años, son las series. Habría que actualizarlo, pero estimamos que hay mucha gente con X frágil por diagnosticar, porque no tenemos ese registro de personas que correspondería por la prevalencia que se calcula.
Aún está muy invisibilizada, ¿no? Tiene poca visibilidad. Tampoco tiene cura, ¿no? Pero ¿quiénes son las personas que tienen esta enfermedad? Cuéntanos un poco de qué trata y qué es lo que sufren las personas que tienen X frágil.
Explicabas muy bien en la introducción que es un trastorno del neurodesarrollo y eso quiere decir que estas personas cuando en la infancia ya se observa que hay un retraso en la adquisición de habilidades que los niños adquieren de forma espontánea a la hora de caminar, a la hora de hablar, a la hora de tolerar los cambios, la frustración, la ansiedad que comentabas que es muy característica y aunque existe un fenotipo físico que decimos, unas características físicas que se pueden reconocer, una cara alargada, una hiperlaxitud articular, unas orejas más grandes. Ese fenotipo físico, esa expresión física, aparece más tarde en la vida. Y nosotros pretendemos diagnosticar a las personas que tienen X frágil cuando está presente el fenotipo conductual, que decimos esos problemas de conducta, decías la salud mental tan importante, ahí es donde tenemos que diagnosticar a estos niños. Y hablabas también de la invisibilidad de las chicas, porque explicabas que al ser un trastorno asociado al cromosoma X, las mujeres que tenemos 2X somos capaces de compensar parcialmente algunas de las discapacidades asociadas a la ausencia de esa proteína que comentabas al principio, mientras que los chicos que solo tienen una X no pueden. Por eso es muy evidente este fenotipo de ansiedad, de hiperactividad, de rasgos incluso dentro del trastorno del espectro del autismo, la dificultad del lenguaje, es mucho más evidente en los chicos y menos evidente en las chicas que quedan más relegadas, son más, más tímidas, cuestan más identificar a las niñas porque la ansiedad es más silenciosa en las chicas, pero que también tienen muchos problemas, sobre todo de regulación emocional y de ansiedad, las chicas.
Por lo tanto, hay unas características físicas, ¿no?, que darían pistas sobre la enfermedad, pero sobre todo, todo gira en torno del comportamiento, ¿no?, y de las habilidades, en este caso del lenguaje, ¿no?, intelectuales. Y como comentas, en las chicas puede quedar un poco incluso difuminado, ¿no? Puede ser que no se llegue a diagnosticar hasta años más tarde, ¿no?
Exacto, porque hay algunas chicas, igual que la discapacidad en los chicos es prácticamente constante, de carácter leve o moderado, en las chicas no siempre se observa la discapacidad. Y esto es un rasgo que hemos de tener presente para conseguir diagnosticar a cuantas más chicas mejor, porque si no estos problemas se van acumulando, muchos a nivel emocional. Y ese sentimiento de que les pasa algo y no saben qué les pasa porque no nos hemos planteado que quizá tendrían una entidad genética como puede ser el X frágil.
¿Y qué limitaciones tiene una persona que sufre esta enfermedad?
Pues al principio la parte más de los aprendizajes, ¿no? Quizás es lo que es más evidente en la infancia y la conducta. La conducta condiciona mucho el funcionamiento en la familia, en la escuela. Hay que entender las necesidades especiales, pues necesitan aprender de otra manera. Hablamos siempre de las discapacidades de las personas que tienen una condición genética, pero también tienen puntos fuertes. Por ejemplo, las personas con X frágil son muy buenas a nivel visual, tienen mucha memoria, tienen un sentido del humor muy chulo. Y tenemos que apoyarnos en estos puntos fuertes para conseguir optimizar los aprendizajes. Necesitan una serie de refuerzos cuando son más pequeñitos, fisioterapia para mejorar la coordinación. Son niños que son muy laxos, muy flexibles, un poco hipotónicos. Hay una torpeza motriz. Hemos de trabajar el lenguaje. Existen logopedas que trabajan no solo la articulación, sino la producción del lenguaje. Incluso la lectoescritura se puede trabajar también de forma específica y luego la parte, el psicólogo es muy importante y el terapeuta ocupacional para gestionar, ayudarles a gestionar todos estos estas dificultades a nivel más conductual de la hiperactividad, la ansiedad, que es realmente un problema muy importante. Y más adelante, facilitar la inserción en su grupo de edad, porque cuando los niños son pequeños lo tenemos todo muy estructurado, los padres están detrás, los coles tienen, van teniendo ya recursos para ayudar de alguna manera, pero es muy difícil el paso a la vida adulta y la integración de estas personas que tienen una discapacidad intelectual y el trastorno de conducta, una integración plena con su grupo de edad. Jóvenes, es difícil.
Claro. Hablabas sobre todo de la etapa infantil, ¿no? La adolescencia también con el aprendizaje. Pero, por ejemplo, cuando son ya mayores, en el caso de las chicas, ¿no? Puede haber una menopausia precoz, también en ambos géneros, ¿no? Desarrollar Parkinson antes de los 50 años. O sea que podemos decir que los efectos también van incrementando, ¿no? Con el paso de la edad, ¿no?
Sí, en concreto lo que ocurre es que hablábamos hasta ahora, justo hasta ahora estábamos hablando del X frágil, ¿no? Pero el X frágil esta amplificación de esa región del gen FMR1, ¿no? Que comentabas al principio, cuando está tan amplificada, que decimos que mide más de un número concreto, que es el de 200 repeticiones, cuando está así de amplificada, genera este síndrome de X frágil, esa ausencia de la proteína FMRP, y que es tan importante para el neurodesarrollo. Pero existe una situación intermedia en la que ese trocito de ese gen es más grande, pero no tan grande como para interrumpir la producción de la proteína, que llamamos el estado de portador de premutación. Las mamás de los chicos con X frágil y las mamás o los papás de las chicas con X frágil pueden ser portadores de la premutación, de esa expansión que no es tan grande como para interrumpir la producción de proteína, pero que es más grande de lo que debería ser. Y es en ese grupo de personas en los que vemos lo que tú comentabas del fallo ovárico precoz, esa menopausia precoz en las mujeres, o del temblor ataxia, ese parkinsonismo, es como un Parkinson que empieza a partir de los 50 años, con un temblor más de intención. Y que realmente está asociado a esa condición de premutación.
De acuerdo. Y como decías, es hereditaria, ¿no?, la enfermedad.
Exacto, en este sentido que hablábamos, que el X frágil es esa ampliación extrema, pero viene de una generación anterior en la que estaba relativamente amplificada esa región. Y por eso decimos que es hereditario. Y generalmente las mamás lo han heredado, las mamás de los niños, o en el caso de las chicas, como tienen 2X, puede haberse heredado de la madre o del padre. Entonces los abuelos también son portadores, o las abuelas. O sea, que por eso decimos que es una enfermedad familiar, y por eso el abordaje es tan importante con esa mirada en conjunto de todas las generaciones.
¿Hay suficientes recursos médicos o tratamientos para la enfermedad? Porque no tiene cura.
Claro, nosotros siempre te diremos que no hay suficientes recursos, porque vemos la realidad, queremos hacer muchas cosas y a veces no llegamos. Cada vez hay más recursos, esto es cierto. También es verdad que la sociedad está más mentalizada respecto a las enfermedades minoritarias y también las farmacéuticas. No hay una cura a día de hoy, pero sí que hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando en mejorar la calidad de vida y en desarrollar nuevas moléculas para tratar de paliar las dificultades a nivel cognitivo, a nivel de conducta, de ansiedad, que decíamos que era lo que más dificulta.
Aún queda mucho, ¿no? Tanto en esta enfermedad como también en todas las demás, mucho por hacer, poco a poco, ¿no? Sobre todo los profesionales, estáis ahí al pie del cañón, pero aún faltan muchísimas ayudas. Doctora Ana Roche, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad a esta enfermedad que seguramente muchos de los oyentes que tenemos al otro lado escuchándonos no conocen, y otros que lo estarán sufriendo seguramente. Así que gracias por hablar con nosotros y dar voz a los pacientes y a las familias.
Muchas gracias a por vosotros. Gracias.
El grau en llengües romàniques de la Universitat de Barcelona ha assolit la xifra insòlita de només 2 alumnes matriculats per aquest curs 2025-2026. Aquesta situació, que sorprèn tant estudiants com a experts, destaca la vocació de la universitat per preservar un coneixement acadèmic d'alt nivell malgrat la baixa demanda. Un dels estudiants fins i tot farà algunes assignatures en solitari a causa de les diferents especialitzacions triades. La universitat, tot i les xifres, defensa la importància de mantenir aquesta disciplina minoritària per la seva tradició, prestigi internacional i valor patrimonial, considerant-la un actiu de gran valor. Però aquest cas no és únic a Catalunya, ja que altres graus també han registrat una matrícula extremadament baixa. Sobre el tema en parlem precisament amb l'àrea d'internacionalització i generació de coneixement de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'ACU, que és una entitat que avalua, acredita i certifica la qualitat en l'àmbit de les universitats i els centres d'ensenyament superior a Catalunya. L'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya. En parlem concretament amb l'Anna Prades, que és la cap d'aquesta àrea. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquestes carreres minoritàries en un moment en el qual triar estudis per un jove és molt important, no?
Sí, certament, però una... Sí, totalment.
Uh-huh. Què és més sensat, deixar-se emportar per la vocació, si és que es té molt clara, o per una carrera amb moltes sortides professionals? Entre vocació i feina assegurada, què és el que hauríem d'escollir i a què li hauríem de fer cas?
Mira, jo el que et puc assegurar és que la gran majoria de les persones que estudien estudis universitaris ho fan perquè és una titulació que els agrada. O sigui, quan nosaltres fem una enquesta anual de satisfacció a les persones recentment graduades, i 7 de cada 10 ens diuen any rere any que van triar aquesta carrera perquè era una cosa que els agradava. I només una de cada 10 ens diu que van triar la carrera per temes laborals. És a dir, que és molt minoritari el grup de persones que només trien una carrera perquè estan pensant en una feina, en una formació.
Mm-hmm. Clar, llavors seria que el truc seria combinar les dues parts, no?
Home,
seria l'ideal, no?
A veure, el que està claríssim és que tota persona, quan es matricula, hauria de tenir informació i hauria de saber quines són les sortides laborals i quin és el contingut i de què va aquella titulació amb la qual s'enfrontarà durant un període important de la seva vida.
Uh-huh.
I això ha d'estar molt clar. A partir d'aquí, els motius pels quals una persona tria una carrera doncs van des de motius això instrumentals, de dir jo vull trobar una feina, a motius vocacionals. I suposo que per l'edat amb la qual les persones estan fent aquesta tria dels estudis, és molt vocacional. La gran majoria de gent és molt, no?, trien una titulació perquè és allò que realment els agrada. És cert que hi ha vegades que tens una idea molt clara, però que és un petit volum de persones, no?, que tenen claríssim que volen estudiar una determinada cosa, no? Ja estic pensant, per exemple, saps aquella pel·lícula Tic, Tic, Boom,
mm-hmm,
que està basada en el Jonathan Larson, que és com una semibiografia, no?, que és una persona que bueno, volia fer musicals a la vida i ho tenia claríssim i era apassionat i realment hi va aconseguir fer un musical que va canviar com es feien els musicals en aquell moment. Si una persona té claríssima la seva vocació, jo per mi és molt clar que has de tirar endavant, perquè a més, al darrere hi ha de que si tu et compagines l'estudi d'aquella carrera amb la teva vocació, segur que ja esmerçaràs més hores, i per tant, bueno, per la teoria del capital humà, com que dedicaràs més hores amb aquella professió, és més probable que destaquis i és molt més probable que trobis una millor feina, que puguis progressar laboralment, etc.
Mm-hmm.
O sigui, si la teva vocació és molt clara, bueno, clarament, no, és molt evident. Si estàs com més obert, home, mira't, no?, mira't els resultats d'inserció laboral i tingues una idea i també mira't, escolta experiències d'altres persones, ves a portes obertes, ves al saló d'ensenyament i a partir d'aquí fes-te una composició d'aquest allò on tu podries sentir més a gust tant durant els estudis com després dels estudis, que és un període molt llarg de la teva vida, no?
Mm-hmm.
però sí, certament pensar també, triar els estudis 4 o 5 anys abans, no? d'acabar els estudis, quan no saps realment el panorama laboral, clar, quan al final, a veure, tampoc pots triar-lo, és a dir, que el que les enquestes ens diuen, que la gent tria en funció d'allò que els agradava, jo a mi em sembla que és un bon resultat, no? Uh-huh. Perquè després és això, la vida dona moltes voltes, i el que ens demostren les enquestes d'inserció laboral és que la gran majoria treballen. Per tant, sembla com encertat de que com a mínim sigui allò que t'agradi.
Exacte. De fet, pels que no ho tenen del tot clar, aquí on treballes, no, a l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, teniu un portal, no? El portal EUC, no? Que és pels estudiants que no tenen clar quina carrera fer, no?
Sí, nosaltres tenim el portal EUC Estudis, que és un portal on nosaltres publiquem els nostres resultats dels processos d'avaluació, i a més on pots trobar indicadors bàsics d'aquestes de dues enquestes, principalment, de l'enquesta de satisfacció de les persones que s'acaben de graduar i de l'enquesta d'inserció laboral, que és una enquesta que fem cada 3 anys, amb una representativitat molt bona i que et pot donar una idea de quines són aquestes sortides laborals i si troben feina, si estàs relacionat o no, quant de temps trigues a trobar aquesta feina i quin salari més o menys tens, no? Jo crec que és una eina, que és això que tu deies, és gratuïta, és públic, és bastant accessible, llavors et permet fer una tria més informada i sobretot fer unes expectatives realistes de quina titulació vas agafar i no, i com has d'anar construint la teva vida. Perquè no hi ha res predeterminat en aquest univers, eh? Uh-huh. Vull dir que és... Però si tu ja tens una idea, doncs mira, jo sé que amb aquesta carrera em costarà una miqueta més trobar una ocupació. Doncs mira, ja em plantejo el curs de la meva carrera intentant, jo què sé, optimitzar doncs, les meves pràctiques professionals, intentant fer un Erasmus, o durant els mesos d'estius, doncs, jo què sé que estic pensant ara, doncs, si jo estic fent magisteri. Doncs mira, jo sé que el tema de l'anglès és important, doncs mira, intentaré compaginar els meus estudis amb formació en anglès, i els estius doncs, faré casals, m'entens? Mm-hmm. I tu vas construint un currículum paral·lel que fa que siguis més ocupable, clar, i que quan acabis la teva carrera, maximitzis les teves opcions de trobar feina.
Exacte. Parlaves de que la majoria d'universitaris catalans estan satisfets amb la carrera que han escollit i que la majoria acaben trobant feina. Se sap quins són ara mateix els estudis amb més demanda, els que menys i els que tenen també més sortides professionals?
Sí, sí, això ho sabem. Però sempre has de tenir en compte, sí, això ho sabem, i si tu em vas a l'EUC Estudis, aquesta pàgina web que és pública...
Allà es pot consultar, no?
Exacte. Mm-hmm. Diu, descobreix dades reals de la inserció laboral, fas clic aquí i tu pots ordenar els ensenyaments de més ocupació a menys ocupació, d'acord? Dit això, hem de pensar una cosa, eh? O sigui, hem de pensar que, per exemple, a veure que t'ho digui bé, que faig memòria, l'any 2008, la carrera amb més ocupació i amb millor inserció, de més salari, major qualitat en aquesta inserció laboral, era arquitectura. El 2011, quan vam repetir l'enquesta, i acabava d'haver-hi la crisi de la bombolla immobiliària, i arquitectura ja no ho era, i en canvi era mestres la carrera que tenia major inserció laboral. Quan vam repetir l'enquesta l'any 2014, just hi havia hagut el problema de la crisi del deute públic, que va seguir, no?, la crisi de la bombolla immobiliària, llavors no es podien renovar les places públiques i, en canvi, mestres doncs, va tenir una caiguda. Llavors, el que vull dir és que és difícil, o sigui, no podem donar per segur, clar, correcte, que les coses poden variar. Ara, és cert que hi ha carreres que sistemàticament tenen una ocupació bona, d'acord? I entre elles pues, trobem medicina, trobem enginyeries com les TIC. Les TIC fa molts anys que estan amb una carrera pues, com molt demanada, però, per exemple, ara hi ha veus que diuen les programadors cada cop tenen menys import, no? Que el tema de la intel·ligència artificial pot afectar aquestes carreres, que diuen que Silicon Valley ja no es valoren tant, però és, bueno, no sé si el Silicon Valley d'aquí que ens arribi, no?, al nostre país. El nostre país, avui per avui, és una carrera moltíssima demanda, i dir-te, ara, que te puc assegurar que d'aquí 3 anys, quan tornem a repetir, bueno, el 2026...
Segur que canviarà.
No, m'entens? No tenim una bola de cristall. Per això, el que dèiem, que és...
És important, no? Almenys fer alguna cosa que t'agradi.
Exacte.
I ara que parlaves de la intel·ligència artificial, com pot afectar això en les preferències d'estudis i també a les sortides professionals? Vosaltres, que esteu dins del sector, veieu que hi haurà molts canvis arran d'això?
Mira, això és el que acabava de comentar, de la bola de cristall.
No ho sabem,
tant de bola tinguéssim, no la tenim. I sí que et puc dir que hi ha dues grans visions, Sí, amb el tema aquest de l'impacte de la intel·ligència artificial. Està molt clar que tindrà impacte, però s'impacta pràcticament en totes les professions. Hi ha un grup que parla de desaparicions de llocs de treball i un altre grup que parla de grans transformacions d'aquests llocs de treball, no? La consultora McKinsey, per exemple, es decanta sobre això, de que es transformen els llocs de treball. M'estava mirant l'informe aquest de The Future of Jobs que publica el World Economic Forum. L'informe de Future of Jobs Report del World Economic Forum et situen, no, amb un rang de quins són els sectors que tenen, que és més probable que es transformin i quins és menys probable que es transformin, no?
Uh-huh.
Entre les tasques que se suposa que hi ha més impacte, hi ha totes les que són administratives, de suport, legals, arquitectura, enginyeria, i les que tindrà menys impacte tenim el tema d'arts, disseny, tot el tema de... Bueno, i sobretot el tema de cures, de salut i educació, no? Que són tasques que pot haver menys impacte d'aquesta automatització. Dit això, no sé si te'n recordes que fa un parell d'anys es parlava de que desapareixerien milions de llocs de treball de camioners perquè hi hauria la conducció automatitzada. Sí. És una tecnologia que avui en dia jo crec que està disponible. Jo m'atreviria a dir que perquè havien fet proves, etc. Però, clar, una cosa és la tecnologia i una altra és la implantació d'aquesta tecnologia, d'acord? Perquè si tu implantes aquesta tecnologia, em recordo que hi havia un debat de qui assegurava quan hi havia un accident, no? És la marca de l'autonòmic, és la marca del que fa el software es basa en unes llibreries prèvies, i al final és, no? I quan hi ha un camió que circula entre diferents països, els marcs legals d'aquests països han d'estar alineats de manera que s'asseguri que finalment...
Sí.
I això és molt complicat d'implantar, no? I, per exemple, jo quan veig això d'aquest informe, que et posa el segon àmbit que és més fàcil que s'automatitzi, que és el legal, dius... D'acord. I m'estàs dient de veritat que els juristes acceptaran uns canvis que suposin l'automatització de la seva feina, saps?
Sí.
No ho sé, vull dir que hi ha molts dubtes sobre la taula. De
I que encara queden per resoldre, no?
Com queden molts dubtes. Vull dir, realment, el que sí que és claríssim és que ja fa un any i mig, etcètera, que tots nosaltres, jo crec que tant tu com jo, no, hem notat aquest canvi,
sí,
de les noves eines que dona la intel·ligència artificial, i que tota la població activa, m'atreveria a dir, tenim aquesta necessitat d'adaptar-nos amb aquesta nova tecnologia, d'acord?
Uh-huh.
Llavors, que tindrem necessitat més constant d'anar actualitzant els nostres coneixements i les nostres competències, això està, és clar, és més clar que l'aigua. A partir d'aquí, com afectarà les noves feines? No ho sabem. Això és, jo crec que també és molt clar.
Clar. Doncs, Anna Prades, cap de l'àrea Internacionalització i Generació de Coneixement de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest resum de les carreres professionals i també de com ens haurem d'anar actualitzant tant ara com en els propers anys. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Res, moltíssimes gràcies a tu.
I fins aquí l'actualitat d'avui. Demà continuem, com no podia ser d'una altra manera. Demà, diumenge, estarem aquí a la mateixa hora, a les 6 del matí, per explicar-vos moltes més notícies. Ara us deixem amb Agropopular i us desitjo que tingueu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.